Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Saludem. Conxi Barai, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David Fernández, bon dia tingui.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Neus Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Pere Mas, bon dia.
Bon dia, amb alegria que l'exalcitud sigui amb tots vosaltres.
Mònica Hernández, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, bon dia, bon dia. Espera que... Hola, Armenteres, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bona hora. Bon dia.
La pregunta del dia, al món RQ. Ábalos és a l'hemicicle?
No, encara no ha estrenat el nou escó.
No ha arribat.
No ha arribat... A veure, no descartis que potser vingui a votar després de cara al migdia.
Ah. Mm,
perquè ha comunicat al PSOE que si el seu vot era necessari, ell podia anar a votar. Per tant, és a Madrid. De fet, Ábalos viu a Madrid encara que sigui diputat per València, però al Congrés no hi és. Sí que és veritat que els passadissos, Jordi, estan molt moguts. Mira, Patxi López fa només uns minuts dient que tot plegat s'està exagerant molt.
Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. ¿Ustedes? Tampoco saquemos punta de todo, ¿no? He visto algunas informaciones que son delirantes. Es decir, supongo que un empresario se reúne con mucha gente y ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa como hacen algunos, mejor se metieran el dedo en el ojo.
Y aquí lo deja.
És molt curiós el que està passant, eh? És molt curiós. Ara d'aquí uns moments, d'aquí una estona, farem una cosa. I a més, no només ho penjarem a xarxes, sinó que ho farem, també ho posarem a la web de RACU.cat, RACU.cat, que serà perquè la gent ho entengui. Perquè, esclar, hi ha gent que començarà el llibre per la pàgina 20 i anirà perduda. Per tant, farem com els llibres d'Agatha Christie, que va molt bé, no només els d'Agatha Christie, n'hi ha molts que ho fan també, que és això de que, ho dic perquè la meva mare llegia els llibres de l'Agatha Christie, d'Editorial Molino, que era posar els noms dels protagonistes de la novel·la perquè la gent no es perdi. Perquè al moment que la trama de la novel·la era enrevesada i llavors havies d'anar a mirar, doncs aquell és el que portava la corbata i que era el cosí germà de l'altre. I llavors amb això cada vegada la trama s'està fent més gran i cada vegada hi ha més noms. Però avui jo torno a fer la pregunta que fa dos dies que pregunto als meus estimats tertulians i ja sé la resposta de la Mònica Hernández, tot i que no sé si ha variat o no ha variat.
No.
Però no ha variat, eh?
No.
Que recordem que la pregunta de la Mònica Hernández, la pregunta que feia i que la Mònica Hernández va contestar que sí, és si José Luis Ábalos havia de deixar el seu acte de diputat. Val? La opinió de la Mònica Hernández és que sí que l'havia de deixar, la meva és que no l'ha de deixar, i ara vull saber, clar, avui amb esdeveniments nous, què n'opinen els nostres tertulians d'avui. Pere Mas, sí o no?
Ho sento, eh? Sí i no.
Hòstia.
T'ho explico, és molt senzill.
No, ja m'ho explicaràs, ja m'ho explicaràs. Espera't un moment. David Fernández, sí o no?
Sí.
Sí.
I ja m'explicaré, que també...
Val, sí, clar, tothom s'explicarà.
Sí,
tothom s'explicarà. Conxi Barai, sí o no?
Sí.
Sí. Neus Tomàs, sí o no?
Sí.
Sí,
sí, ja abans dels esdeveniments que dius dels darrers dies.
Avui no estic en minoria, Basté, que ahir ens van quedar Xavier Domènech aquí jo sols amb el
sí. Avui en quedo jo en minoria absoluta, pràcticament. Si no m'ajuda una mica el Pere Mas, en quedaré en minoria absoluta. Ara anirem amb qui és qui en el cas Koldo. Estem amb Armenteres al Congrés. Què fas al Congrés, Armenteres? Què hi ha avui al Congrés?
A veure, hi ha el debat d'estabilitat pressupostària, per entendre'ns. Primer pas per aprovar pressupostos. Això ja es va debatre fa un mes i mig, el Senat ho ha tombat, ara s'ha de tornar a debatre aquí per fer una artimanya després per poder anar tirant endavant i anar negociant. Si això tira endavant, a 3 mesos i mig, 4, es podrien aprovar els pressupostos. Però clar, tot depèn també de l'amnistia, del que acabi passant.
Ja. Aquí, avui estic veient una fotografia... Aviam, aquí està passant una cosa, que és que ho donem tot per bo o ho donem tot per malament. El que no poden ser és que en uns casos ho donem per positiu i en altres per negatiu. Ha tornat a reaparèixer una unitat que es diu UCO. David Fernández, saps de què estic parlant, no?
Perfectament.
Gràcies. La UCO va ser totes aquelles informacions de la Guàrdia Civil que, amb el cas de l'independentisme, es va anar demostrant, és a dir, repeteix una mica la història. És a dir, apareix la UCO, apareix aquesta unitat de la Guàrdia Civil, i apareixen informacions al Mundo, amb fotografies realment curioses, en portada, i clar, allò ho vam donar, hi va haver un moment que tot allò, aquells informes de la Guàrdia Civil, vam veure que es perdien en l'espai i temps, amb l'aparició de José Manuel Villarejo, i ara torna a aparèixer la Guàrdia Civil i la UCO amb aquest cas, del cas Koldo. I avui hi ha una fotografia a la portada del Mundo on es veu una silueta, que si teniu el Mundo per aquí, i ho podria ser Silvio Berlusconi perfectament, i és José Luis Ábalos, i a la dreta Koldo, que també podria ser Juan Carlos Quirauta perfectament, perquè és una silueta i és Koldo García.
O Juan Guerra.
O Juan Guerra, sí. I Ábalos fumant. Això posa que és a la marisqueria al costat del Bernabéu. Aquesta marisqueria La Chalana té dos restaurants. Un està a les afores i l'altre està al costat del Santiago Bernabéu. Doncs bé, aquesta fotografia podria ser a la marisqueria o podria ser a casa del David Fernández, perquè ens entenguem, perquè no es veu res que pugui semblar una marisqueria, no? Però que constataria que aquesta trobada es va fer el mes de gener, el mes de gener passat. Aviam, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Que tens informacions d'Ábalos, no?
Sí, acabem de parlar amb ell.
Què dius ara?
Sí, l'hem trucat ara, a veure si volia parlar aquest matí i respondre a les acusacions del diari El Mundo i aquest informe de la Guàrdia Civil que l'incrimina directament en la trama. Ell diu que no, diu que ahir ja va fer prou entrevistes, que els seus amics li aconsellen que calli perquè s'està exposant excessivament, i afegeix que no pot sortir a respondre cadascuna de les informacions que vagin apareixent als mitjans i que, per tant, no vol sortir públicament a desmentir res. Ara bé, sí que ens ha explicat diverses coses que ens ha donat també permís perquè nosaltres les elevéssim a públiques.
Aviam, atenció al que he dit. Per tant, José Luis Ábalos, al món RQ, en mut.
Exacte, en mut. La primera és que efectivament es va trobar el 10 de gener amb Koldo García a la marisqueria La Chalana, al costat del Bernabéu, però diu que va ser casualitat. Diu que ell havia quedat per sopar amb un alt càrrec del govern espanyol, amb un alt càrrec en concret del Ministeri de l'Interior, perquè ell, fins que va dimitir aquesta setmana passada, era el president de la Comissió d'Interior del Congrés, i que per casualitat es va trobar amb Koldo García, que també era un habitual d'aquesta marisqueria La Chalana. Per tant, desmenteix taxativament que haguessin quedat. Quan li pregunto per les trucades que la Guàrdia Civil fa servir per acusar Ábalos d'acceptar d'actuar com a intermediari entre els empresaris de la trama i el govern balear de Francina Armengol, ell em diu que aquestes trucades estan tretes de context i que en cap moment es fa referència explícita a ell, que ell en aquestes trucades no hi surt amb noms i cognoms. I afegeix encara una altra cosa. Diu que les fotografies que avui publica El Mundo i que aquests informes policials de la Guàrdia Civil en què l'incriminen estan en mans del jutge, i que si el jutge no ha pres la decisió en cap moment d'imputar-lo, ni tan sols de citar-lo a declarar, és perquè el jutge entén que ell no estava implicat en la trama. I per tant creu que ara s'aniran filtrant documents del sumari que serviran per fer el caldo gros als mitjans, però que l'element que és realment rellevant, que és que el jutge decidís investigar-lo, no s'ha produït. I creu que aquesta és l'evidència definitiva que ell no té cap mena de relació amb aquesta trama. També denuncia indefensió, perquè com que ell no està investigat, no té accés al sumari, però en canvi les peces del sumari es van filtrant, no sap a partir de quins interessos, als mitjans de comunicació. I creu que això és un clar cas d'indefensió, perquè es veu acusat als mitjans en base a unes proves de les quals no es pot defensar.
Val. Primera cosa, per tant, que no nega l'Ábalos, al contrari, que ho confirma, és que la fotografia de portada del Mundo, efectivament, és amb aquesta famosa marisqueria.
Correcte.
De 155 euros a la gamba, i que... és que tot això ho he llegit, això d'aquest preu, però que no era una trobada amb Koldo, sinó que se'l va trobar per casualitat, perquè ell tenia un dinar, el ministre, l'exministre...
Un sopar, sí.
Un sopar amb un alt càrrec d'un ministeri.
Correcte.
Val, perfecte. Del Ministeri de l'Interior, concretament. Val. Tot això ja, per acabar-ho d'arrodonir, tot això, ara farem amb el Jordi de Planell tota la... els noms propis de tot això perquè no ens perdem i ho penjarem a RAC1.cat perquè la gent, si demà continua el serial, pugui saber qui són, qui és qui. Però tot això avui n'hi ha hagut una de bona, també, que ho comentàvem durant els apunts al món a RAC1. Hi ha l'empresa que és Soluciones de Gestión y Apoyo, ¿vale?, que és aquesta empresa que teòricament és el merder, de tot el merder. De tot el merder. Val, doncs resulta que aquesta empresa va rebre el 23 de febrer de 2023 un premi. Un premi que va otorgar La Razón, de mans de Paco Merguenda i d'Enrique Osorio, que llavors, en aquella època, era vicepresident de la Comunitat de Madrid, un premi a la excel·lència empresarial. Atenció.
Es un honor para este periódico por reconocer el trabajo bien hecho y luego siempre me llama la atención, lo hablamos con Andrés, la cantidad, cuando elegimos los premiados, la cantidad de sectores y de empresas que descubres, ¿no? Pues fíjate lo que hacen estos, lo que hacen los otros, ¿no?
Todo ello, Soluciones de Gestión, ha sido galardonada con el premio Soluciones de Calidad en Gestión de Proyectos Internacionales.
Bueno. Bueno, ara ho comentem. Abans de tot plegat, podeu desenvolupar el per què el sí pràcticament tots hauria de plegar? Aviam, David Fernández, comença tu. Per què hauria de plegar, segons tu, José Luis Ábalos?
Jo crec que és més per ètica que per procés judicial. És a dir, i a més venim d'una experiència catalana molt complexa, que és quan es va redactar, no, el 25.4, de quan, en quin moment hauria de dimitir un diputat, que parlàvem de gent investigada. En aquest cas, òbviament, això no és clau, però òbviament per ètica i per estètica, perquè crec que en un context... crec que la Mònica també ho deia l'altre dia, no? I el Samper deia de l'invigilando, no? Vull dir, que és una responsabilitat política, i també l'ineligendo que deia el Samper, que és, ja saps, ja, en un context de pandèmia, aquest enriquiment milionari, és obvi que hi ha responsabilitats polítiques, no? o suspensions cautelars. L'altra, que és una altra lectura, que és el garantisme jurídic, precisament la redacció del 25.4 permetia abandonar l'acte de diputat en el cas català i després tornar. I com va recordar bé la Mònica, i és just dir-ho, en aquell moment hi havia 5 diputats investigats del Parlament de Catalunya i l'únic que va plegar el dia que van dir que l'investigaven va ser Jordi Cañas, no? Que després va tornar, però crec que les responsabilitats polítiques són evidents, o com deia un estimat, nul·la estètica sinó ètica, vull dir, ètica i estètica. En un context, insisteixo, mentre es morien 700 persones al dia, hi havia gent que els seus comptes corrents es multiplicaven per responsabilitats polítiques, sapigués o no sapigués, però responsable polític. I què més anava a dir? Això que deies de La Razón m'ha recordat postdata, aquell moment en què crec que era Transparència Internacional que li va donar un premi a l'Ajuntament de Sabadell 2 dies abans que esclatés el cas Mercuri.
9:24, un instant, que Armenteres, hi ha hagut opinió als passadissos, eh?
Sí, Santos Cerdán, el secretari d'organització del PSOE, qui va substituir, de fet, a Ábalos en aquest càrrec al Partit Socialista, bàsicament al voltant de tota aquesta trama diu que hi ha coses estranyes, començant per aquest tal Alberto, que cita avui el Mundo en la informació que treu. Ara farem el qui és qui. Doncs hi ha un Alberto, i el tanto perquè l'Alberto pot jugar a dues bandes.
Nos preguntamos quién es ese Alberto, ¿no?, que aparece también en el Mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Y sobre qué Ábalos supiera
Y a ver quién es ese Alberto.
No ha contestat res més. Després se li ha demanat per amnistia, per aquestes informacions que apunten que es podria començar a desencallar l'acord entre Junts i el PSOE, no ha dit res.
Va, 9:25. Concepció Barai, per què de plegar?
Bueno, jo crec que d'entrada per responsabilitat, no? A mi em costa molt creure que siguin la persona de la seva màxima confiança, la seva mà dreta, tant al Ministeri com al propi partit, realment no en sàpiga res, no? I, i, i més amb les últimes informacions que estem coneixent, on diuen que fins i tot Moncloa era coneixedor de que hi havia sospites en relació a tota aquesta trama, que va ser una pròpia senadora que els va posar sobre avís, i bueno, i l'última fotografia, que jo ja entenc que Avalós digui que és una casualitat, però saps què passa? Que les casualitats jo hi crec poc, i en política encara hi crec menys, i més quan es tracta de temes com els que estem tractant ara, que van dirigits a una trama de corrupció, no? Per tant, independentment de que en aquests moments estigui investigat o no, cosa que el jutge pot canviar en qualsevol moment i pot tenir més informació i passar de no investigat a investigat el senyor Avalós, jo crec que per responsabilitat, i ja t'he dit que a mi em costa molt creure que ell no era coneixedor de tot el que estava passant en un moment com en el que va passar, que el David en feia referència, que és en plena pandèmia, on estaven morint pues, moltes persones, centenars de persones cada dia, i on l'administració hauria d'haver sigut molt més rigorosa amb tot, perquè bé, jo crec que quasi tot, no, tots els ciutadans depeníem d'ells i de les seves decisions.
Mm-hmm. Neus Tomàs, tu també has dit que ha de plegar.
Sí, jo des del primer dia vaig considerar que hi havia una responsabilitat política que comportava una dimissió del càrrec, perquè, d'entrada, perquè no estic d'acord, perdó, que discrepem en això, però discrepo en equiparar-ho amb la presumpció d'innocència, perquè hi ha responsabilitats en comportaments, en aquest cas responsabilitats polítiques, que no tenen per què tenir una correspondència judicial. Això ens passa, per exemple, nosaltres que estem investigant casos d'assetjaments laborals, per exemple, a la universitat, que són comportaments del tot reprovables, que en alguns casos han acabat amb suspensió de feina i sou temporal de catedràtics, i això no ha implicat que tingui un recorregut judicial. Per tant, jo crec que hi ha responsabilitats que no sempre tenen una equiparació judicial, però són reprovables, i en el cas de persones que estan gestionant fons públics, doncs especialment destacables. Primer perquè en aquest cas no és un assessor, era l'assessor, és a dir, era la mà dreta, era algú que estava 24 hores pràcticament, no, fins i tot allò, llogant-li el pis i altres detalls que han sortit. Però si, com va explicar el senyor Avalós aquí, ell, com altra gent a dins del partit, no? Però ell, que hi treballava directament, va tenir sospites, no? I no va fer res, doncs va fallar en la responsabilitat que té d'exercici que ha de complir qualsevol representant públic, i és vetllar pel bon ús dels recursos públics, no? Uh-huh. I per tant, jo crec que... I ara bé, dit tot això, i per tant, jo des del primer dia vaig considerar que era així, i entenc els que diuen això és un llistó molt alt. Sí, és un llistó molt alt, i tant de bo tots els partits el situïn aquí, Tant de bo. Crec que, com hem vist en altres ocasions, de les diligències judicials, dels informes de la Guàrdia Civil, de les fotos més o menys coincidents, en moltes causes hem vist que se'n pot fer, i amb això té raó el senyor Avalós, una lectura parcial, esbiaixada i interessada moltes vegades en funció de molts interessos, des de les línies editorials a interessos econòmics. I, per tant, jo crec que sí que ens hem de mirar amb certa cura, perquè està sortint moltíssima informació, i crec que n'hi ha algunes que són més acurades i altres crec que no ho són gens.
Mm. Pere Mas, perquè sí? O no?
Jo he dit sí i no. Sí, per la suma de motius que s'acaben de dir ara, que jo crec que són bastant evidents, això de la responsabilitat política, per mantenir les aparences, per allò de l'anguita, tant cosa, d'acció o omissió. Doncs sí. Aquí, com a mínim, hi ha la omissió d'haver vigilat aquest pàjaro, i també per fer de tallafocs, que també això al PSOE li convé, per això tant el pressionen per fer-lo fora, diguem-ne. Aquests serien a fora del sí. A fora del no és una mica una reflexió provocativa, que és el llistar de la transparència i de l'honestedat l'hem posat un pèl massa alt, potser. És a dir, hi ha uns automatismes, que és aquest tio l'enganxen... Jo això segurament ho dic influït perquè conec un cas d'un càrrec públic que va haver de plegar i va fer... O sigui, hi ha un moment que és el manual del que ha passat i com solucionem la crisi, que és plegar del càrrec, posar no sé què a disposició, el partit li diu no sé quantos, l'altre no sé què, perquè s'ha de fer així per mantenir les aparences. Val? No dic que sigui el cas de l'Àvalos, però jo crec que hi ha una mena de procediment estàndard aquí en el que hem posat un pèl massa al llistó de la gesticulació. I en el cas de plegar de diputat, hi ha el tema de la irreversibilitat de la mesura. Aquest senyor, plegar de diputat, segurament volia seguir aquí com a diputat per defensar-se millor el Suprem o en toqui per mantenir l'aforament, cosa que ja hem vist en altres casos, però, clar, si plega de diputat i realment aquí no hi ha res, aquest senyor ja no pot ser no pot tornar a ser diputat. Hi ha un cas extrem d'això. L'Alberto Rodríguez, el famós diputat de Podem, aquell de les rastes, ho dic perquè la gent l'identifiqui si no el situen pel nom, que es va veure dins un procés judicial que al final va quedar en no res, i podríem posar també el de la Victòria, la Rossell, la jutgessa, i hi ha hagut diversos casos en què ja no pot fer marxa enrere amb això. I aleshores crec que hi ha una part d'una certa hipocresia, que els partits, independentment que consideren que aquell comportament és més o menys ètic, diuen, apliquem el protocol i així quedem bé i mantenim la façana.
Però no és un protocol, i jo crec que no hi ha un protocol.
O un mecanisme estàndard.
Hi ha qui decideix apartar i qui decideix no apartar. Tu cites aquests exemples, aquests dies n'està sortint un altre. El senyor Borrell, que tindrà grans defensors i grans detractors, però quan esclata el cas Huguet i Aguiar, el famós apartament a la Vall de Boí, ell s'aparta. I després, diguéssim, que políticament no li ha anat malament.
No, i a més, i aquests molts dels que s'aparten reapareixen dissimuladament al cap d'un temps quan tot el folló ha escampat.
I després hi ha una altra cosa, és a dir, el senyor Àvalos era secretari d'organització i hi ha molt poca gent, tu que has estat en un partit, tu saps, molt poca gent que tingui més poder en un partit que en secretari d'organització. I probablement el Àvalos, secretari d'organització, hauria fet el que ha fet el Santos Cerdán, amic seu, secretari d'organització, i és intentar tallar això, cosa que ja veurem si aconsegueixen, perquè tu has arribat a la presidència del govern, Pedro Sánchez, precisament dient que tu ets diferent i que tu no tens cap mena de tolerància amb res que s'assembli a la corrupció. I per tant, no, el teu nivell, això que deies, no? Si ha d'estar més alt o més baix, segurament ha de ser el més alt possible, sabent que et pot comportar problemes en el futur.
Ell ens hauria de dir per què no vol plegar. Ja li va explicar ahir al Basté. I li va dir...
ell ho explica molt bé.
Ho explica molt bé, sí, però també quan li pregunten... Este senyor... com va ser la pregunta? ¿Usted sospechaba algo? Ahir. I aquí patina una mica. Clar, diu, alguna cosa notava. Però si alguna cosa notava, llavors potser sí que has d'assumir alguna responsabilitat. O sigui,
val, per cert,
el manual d'assumir la responsabilitat política el tenim clar.
Vaig jo. Un segon moment. De planer, no hi va a Avalos, oi, avui al Congrés?
No, ha dit que no hi anirà. I ha explicat un altre detall interessant en aquest sentit, que és que, malgrat que l'han expulsat del grup parlamentari, i fins i tot malgrat que l'han suspès de militància, ell manté la interlocució amb la direcció del grup socialista, per tant, amb Patxi López, i també amb el partit, amb Santos Cerdán com a secretari d'organització. I, de fet, explicava literalment que des del partit fan números i si el necessiten en alguna votació el reclamaran perquè vagi al Congrés a votar. Si no és necessari, ell no anirà a la cambra baixa perquè diu literalment que es vol estalviar el circ que representaria a nivell mediàtic que ell aparegués pels passadissos del Congrés.
Per tant, és el... va amb un carro al costat dels cotxes, ell. O sigui, va és el sidecar. Sí, el sidecar.
Exacte, estan perfectament coordinats perquè ell no vol posar en perill la majoria progressista.
Jo quan deia ahir, ho dic perquè avui som un i mig a favor de que aquest home no ha de plegar. Jo que estic claríssim que no ha de plegar, jo, per què no? I mira que he rebut gent i amics que et diuen, clar que ha de plegar. No, per mi, per què no ha de plegar? Perquè jo crec que cada vegada estem assenyalant més gent amb presumpció de culpabilitat. Jo ho sento, és a dir, tot s'ha de... I em diràs, no, és que és la persona a la seva mà dreta. Ho entenc. És que han passat junts aquest estiu. Ho entenc. Jo ho entenc tot. Però no podem posar per davant la presumpció de culpabilitat. Hi ha gent que et deia el tema de la Laura Borràs. No, és el tema de Laura Borràs. Laura Borràs estava investigada, estava imputada, i a més la llei del Parlament deia el que deia. En el cas d'Àvalos, que és el cas que ens ocupa, aquest senyor no està ni investigat per l'Audiència Nacional, ans al contrari, i és veritat, és home de confiança al col d'aquest, és home d'absoluta confiança, de total confiança. Però, noi, cadascú té els amics que té i té els col·laboradors que té.
Jo crec que... jo el debat l'entenc, però el que passa és que... anem a dir-ho així, aquí no hi ha debat jurídic ni debat reglamentari, és a dir, no hi ha ni 25.4, que, per cert, en el cas català és més garantista perquè se suspèn l'acte de diputat, i en el cas de que, no, de que t'absolguin, tornes a ser diputat, això no pot passar al Congreso, però és un debat purament polític, polític i ètic. Jo estic d'acord al mateix temps, simultàniament, amb el Pere i amb la Neus. Amb la Neus, sobretot, jo crec que cal anar pujant el llistó ètic cada cop més. No pot ser que estiguem en un context europeu on a Suïssa dimiteix algú perquè s'ha equivocat de tarja comprant un Toblerone a l'aeroport, perquè en comptes de la seva personal era la del ministeri, i aquí allò de no dimiteix ningú. Dos, tampoc ens enganyem, Ábalos és un animal polític. El que li estan fent a ell avui al partit és el que ha fet ell durant anys, i qui parli amb el País Valencià de què ha significat el PSPB al País Valencià, et diran que és un pàncer que ha arrasat i ha arruïnat la vida de molta gent militant digníssima del Partit Socialista. Per tant, ara, que aquest senyor no està imputat, que té tot el dret a la presumpció d'innocència, per suposat, estem parlant de responsabilitats polítiques. I jo crec que en el cas català ho hem viscut molt bé. I estic d'acord amb el Pere, perquè recordo, ahir em vaig recordar una conferència del benvolgut Quim Nadal, que quan va passar el Carmel va dir: pleguen aquests dos, però no són els responsables. I dic, pues que no pleguin. O sigui, que no paguin justos per pecadors, però que els pecadors paguin. I aquí hi ha una responsabilitat política evident. Secretari d'Organització del PSOE, ministre, no? I també és veritat que a mi també se m'escapa perquè en el seu moment no va entrar en la remodelació governamental, perquè, en fi, tot això jo crec que s'equivoca molt Moncloa, que pensen que tenen una pedra a la sabata i el que tenen és un elefant a l'habitació. Perquè la corrupció, en el món de les esquerres, pesa com una llosa.
Jo crec que el nivell de tolerància, i això s'ha demostrat en les eleccions, el nivell de tolerància als casos de corrupció de l'electorat d'esquerres és alt, i això s'ha demostrat, i el PSOE ho sap perfectament, i ho saben molts alcaldes, per tant, no és res que els hagi de sorprendre. I respecte a la comparació de si els teus col·laboradors tenen un comportament més o menys rebutjable, jo crec que hi ha una cosa, Jordi, estem parlant d'un col·laborador a l'administració pública, és a dir, és un senyor que a més se li van donar càrrecs com la de ser conseller de Renfe, que en fi, qui decideix fer-lo conseller de Renfe és el senyor Ábalos, i no crec, veient la trajectòria professional del senyor Coldo García, no crec que tingués molts mèrits demostrats per ser-ho. I després, si algunes de les coses que estan dient, no? De per què es pagaven amb diners, amb aquests diners, no? De 500 euros fins i tot. Home, jo, si tu estàs a l'administració pública, el teu col·laborador funciona així, crec que no només i fas les preguntes i no obtens les respostes que consideres, doncs tens un problema. Tens un problema, i per tant no estem parlant d'un col·laborador, amb tots els respectes, en una empresa privada on es deu als seus accionistes i al seu Consell d'Administració. Estem parlant de la gestió de recursos públics. Uh-huh. I crec que aquí, és en una vida passada, per culpa del David Fernández, jo vaig participar en un atlas que es deia Atlas de la Corrupció. Dic per culpa seva, perquè un dels coordinadors era ell. I s'ha avançat molt, però encara falta molt. S'ha avançat molt, però encara falta molt. Yeah. Per tant, per això jo des del primer dia vaig pensar que sent un problema pel PSOE, perquè crec que posar el llistó tan alt t'obliga segurament més endavant a tenir més problemes que dels que tenies, doncs em sembla exemplar i exemplificant, i tant de bo tots els partits facin el mateix a partir d'ara.
Va, són les 9:39 minuts. Deixeu-me un moment que vagi a la publicitat. I res, ara sí que Jordi de Planell hi posa fil a l'agulla amb els noms i cognoms, perquè aquí hi ha cada nom que déu-n'hi-do. Hi ha un personatge que serà clau i que no vol parlar, que és el president del Zamora Club de Futbol. Aquest senyor pinta que era un dels grans intermediaris. D'aquí uns moments.
El perquè de tot plegat.
Són les pràcticament 9:45 del matí. Play rec, eh? Comencem ara el que seria els noms i cognoms. d'aquest cas Koldo. Va, ja comencem de Planell. Què és el cas Koldo?
Doncs mira, és una trama empresarial que hauria aconseguit contractes de diverses administracions públiques durant la pandèmia gràcies a les comissions que pagava a Koldo García, d'aquí el nom, cas Koldo. Hi ha almenys tres administracions implicades, serien el Ministeri de Foment amb Ábalos com a ministre, el govern balear quan el presidia Francina Armengol i el govern canari presidit per Ángel Víctor Torres, que és l'actual ministre de Política Territorial.
Anem a noms propis per ordre alfabètic. Ábalos, José Luis.
Era el ministre de Foment entre els anys 2018 i 2021 i també és l'exsecretari d'Organització del PSOE. Ell va fitxar com a assessor del ministeri a Koldo García, un dels principals implicats en la trama. Ábalos admet que en tenia sospites, però confessa que no les va contrastar. Nega cap implicació en la trama, però avui el Mundo publica aquest informe policial del qual parlàvem abans, que l'incrimina directament perquè hauria acceptat, segons el diari, fer d'intermediari perquè el govern balear no reclamés els 4 milions d'euros que va pagar als empresaris de la trama a canvi d'un milió i mig de mascaretes defectuoses. També hauria rebut informació clau sobre la investigació abans que esclatés l'escàndol. Ara bé, Ábalos no està imputat en el procediment de l'Audiència Nacional. També hem de recordar, però, una cosa que ell ha omès abans quan parlàvem nosaltres. Ábalos no està imputat a l'Audiència perquè no el pot imputar el jutge de l'Audiència. Com que és diputat, està aforat i, per tant, només el podria investigar formalment el Tribunal Suprem. El que sí que podria intentar el jutge de l'Audiència Nacional que investiga aquest cas és que Ábalos, de manera voluntària, anés a declarar per donar explicacions.
Val. Cueto, Juan Carlos.
És un dels dos cervells de la trama. Ell dirigia el grup Cueto, que és el holding empresarial del que formava part Soluciones de Gestión, l'empresa que aconseguia els contractes de les administracions públiques per comprar i vendre mascaretes. Soluciones de Gestión havia ingressat 0 euros el 2018. 0 euros. Dos anys després, el 2020, els seus ingressos s'havien disparat per sobre dels 54 milions.
Va. De Aldama, Víctor.
És el president del Zamora Club de Futbol, abans en parlaves, però aquí el més important és que seria l'altre cervell de la trama, el nexe entre Koldo García i el grup Cueto. Koldo i Víctor de Aldama es van conèixer a Mèxic durant un viatge oficial del ministre Ábalos. Llavors de Aldama vivia allà com a cònsol honorari d'Espanya. L'un i l'altre van mantenir el contacte al llarg del temps, a partir d'aquella primera trobada, fins que va esclatar la pandèmia. Llavors de Aldama, que també coneixia els Cueto, d'aquest grup Cueto, veu una oportunitat perfecta. Ell agafa Koldo García, que podia facilitar informació clau sobre els contractes de compra-venda de mascaretes, i el posa en contacte amb els Cueto, que tenien aquesta empresa, Soluciones de Gestión, que podia gestionar la compra de les mascaretes per després vendre-les a l'administració. I a canvi d'aquests contactes, el Dama què aconseguia? Doncs milions d'euros en comissions.
Anem al nom clau. García, Koldo.
Assessor del ministre Ábalos a Foment, abans havia treballat per ell com a xofer quan era només secretari d'organització del PSOE. Koldo García era un militant socialista històric del PSOE navarrès, de fet allà va conèixer a Santos Cerdán, que havia estat en aquell moment secretari d'organització del PSOE a Navarra. Cerdán és qui se l'emporta a Madrid quan Pedro Sánchez es va convertir en secretari general del PSOE l'any 2014. Quan dos anys més tard els barons del PSOE defenestren Sánchez, Cerdán, Ábalos i per tant també Koldo García, que era la mà dreta de Cerdán, van ser els irreductibles que van donar suport a Sánchez perquè recuperés el control de Ferraz. I, de fet, també és una bona prova que Koldo va dormir al costat de les caixes amb els avals que havien de permetre que Sánchez tornés a presentar-se a les primàries contra Susana Díaz. Era una persona anònima, Koldo García, l'ombra de Santos Cerdán primer i d'Ábalos després, fins que ara l'Audiència Nacional l'ha situat com la persona clau que facilitava els contractes de compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestió. I a canvi, ell què obtenia? Doncs, com Víctor de Aldama, obtenia milions d'euros en comissions. Exactament, ell se n'hauria emportat 1,4.
Val. Hi ha un altre García que es diu Joseba.
Sí, de fet és el germà de Koldo García. Quan el seu germà treballava al Ministeri de Foment, ell treballava a Enfesa, una de les empreses públiques controlades per Foment. L'Audiència Nacional sospita que hauria ajudat a blanquejar els diners que el seu germà guanyava de les comissions perquè va ingressar més de 220.000 euros en efectiu en només un any. També hauria fet encàrrecs pel seu germà, per exemple. Segons El Mundo, ell va anar a veure Ábalos el desembre del 2023 a València per avisar-lo que els estaven investigant.
Grau Ramiro, que vam parlar aquí al Monarrac un vell.
Exacte, és l'advocat aragonès que va denunciar el cas en articles de mitjans digitals i que va aportar la documentació a la Fiscalia perquè encetés la investigació l'any 2020. També explica que va enviar-los a la Moncloa, però que no va obtenir cap resposta.
Tenim Moreno Ismael.
Sí, és el jutge instructor de l'Audiència Nacional que porta aquest cas. Ell va ordenar les detencions de la setmana passada i ara està prenent declaració a tots els investigats.
Puente Óscar.
És l'actual ministre de Transports. No està esquitxat per la trama, però sí que ha ordenat una investigació interna per aclarir què es va fer malament.
Rotaeche Íñigo.
És l'empresari basc que apareix formalment com el titular de l'empresa Soluciones de Gestión, la que aconseguia els contractes per comprar mascaretes. Ara bé, els investigadors creuen que era només un testaferro i que el veritable gestor era Juan Carlos Cueto, el que dèiem abans, l'amo del grup Cueto, del qual formava part aquesta empresa Soluciones de Gestión.
Sánchez Manzanares Álvaro.
És el secretari general de Ports de l'Estat. Avui el periòdico revela que està en el punt de mira dels investigadors perquè hauria trucat a Koldo García després de saber que els estaven investigant. Ports de l'Estat depèn del Ministeri de Foment, ara del Ministeri de Transports, i també hauria adjudicat contractes milionaris per comprar mascaretes a Soluciones de Gestión.
I l'últim nom, Uriz Patricia.
És la dona de Koldo García. Va treballar com a ajudant de secretaria al Ministeri de Foment, mentre el seu marit era la mà dreta del ministre. A més, és la titular de gran part dels béns adquirits per la família gràcies als diners que van ingressar de la trama. I a tots aquests noms, Jordi, avui n'hi hauríem d'afegir un parell més que publica El Mundo, però no tenim els cognoms. En els missatges apareixen els noms de Miguel i de Alberto. En els missatges...
Alberto és el que parlava el Santos Cerdán aquest matí.
Exacte. Són missatges entre dos dels grans implicats en la trama, Koldo García i el responsable del grup Cueto, el propietari, Juan Carlos Cueto. A què fan referència aquests missatges? Dèiem abans que hi ha tres administracions implicades. Una d'aquestes administracions és el govern balear amb Francina Armengol com a presidenta. Va pagar 4 milions d'euros per 1,5 milions de mascaretes que van resultar ser defectuoses. Quan se n'adonen, els del govern balear diuen, home, hem de reclamar aquests diners a l'empresa que ens ha venut gat per llebre. I en aquestes converses, Cueto i Koldo García estaven maniobrant per intentar posar-se en contacte amb algú que posés fre a aquest intent de reclamació del govern balear. Què passa? Com que el juny de l'any passat hi ha un canvi al capdavant de l'administració balear, el PSOE surt del govern i entra el Partit Popular amb Marga Pruens, ells perden els seus contactes, que són els contactes que tenien amb l'univers socialista. I en aquests missatges parlen de la necessitat de concertar una reunió amb algú del Partit Popular que els pugui ajudar a desencallar aquesta situació, a evitar que el govern balear continuï endavant amb aquesta reclamació. I aquí és quan apareixen aquests noms d'Alberto. Santos Cerdán insinuava que podria ser Alberto Núñez Feijóo, i també el nom de Miguel, que en un altre missatge sí que apareix amb el cognom.
Ara ja m'estic perdent, eh? Vigila que no m'ho compliquis més, eh?
No, no, en un altre missatge sí que apareix el cognom d'aquest Miguel. I qui és aquest Miguel? Miguel Tellado, el Ostres. Portaveu del PP al Congrés dels Diputats. Que, per tant, aquí hi ha una ramificació que podria esquitxar el PP.
Ja ha negat rotundament aquests presumptes contactes. Ja ha sortit Tellado negant-ho tot. Clar, és que aquí això ja s'està fent... s'està fotent gros, això. És que s'està fotent gros i aquí afecta el PP. Aviam una cosa, una altra cosa.
Ja puc parlar un moment?
No, ara, perquè vull acabar amb un últim nom que no me l'ha posat, que per mi és clau de tot, que és la Xalana.
Qui?
Sí, la Xalana.
És la marisqueria on...
Escolta'm, Madrid ho vol tot, tu. Madrid ho vol tot. Madrid volia... escolta, menys la Copa de l'Amèrica perquè no poden, escolta, volia tot, volia el Primera Sauni, ja ho van treure, volia el Beach Festival, ja se l'han dut cap allà, volia, escolta, ja tenen la Camarga 2, la Xalana. Aquesta marisqueria té dos locals a Madrid, una al Mercat de Barceló, per més punyetes, al costat de l'Audiència Nacional, I l'altre local, que és on va passar tot, està al costat, també té punyetes, al costat del Santiago Bernabéu. És una marisqueria asturiana. I per allà han passat Ábalos, els dos germans Coldo i Joseba García. Ha passat el Talcueto i ha passat el president del Zamora. Tots han passat per aquesta marisqueria on quedaven. Els preus que hem vist són preus bastant, diríem que, bueno, ja tot, ja, per exemple, pots endur una parrillada de peix amb llamàntol per 120 euros per dos i et regalen una paellera de regalo, que jo, un lloc que et regala una paellera de regalo, no sé si aniria gaire. I tenen un menú de maris de 16,90 €. Jordi Bosch m'ha enviat un missatge, que sabeu que Jordi Bosch és el col·laborador del món RQ, que sap, bueno, que en temes de gastronomia, que diu que aclarir que la Xalana es caracteritza per ser una marisqueria que intenta jugar amb preus assequibles, que no vol dir que no sigui bo. Vull dir que és popular i no classista, molt Ábalos. Això és el que et diu en Jordi Bosch, perquè ho posem. Deia l'amiga Conxi Barai que volia parlar. Endavant, Conxi.
Sí, a veure, perquè s'han dit moltes coses, eh? Començant per al final i després... A veure, jo puc escriure 10 missatges a una altra persona dient que, com que tinc un problema, me vull reunir amb algú o amb un altre i no anar més enllà. Per tant, sincerament, jo intentar veure una ramificació que puguis catxar el Partit Popular del tema Coldo, crec que ja és intentar portar-ho massa al límit, perquè al final, entre que dues persones escrivin missatges i fiquin el nom, evidentment, si canvia el govern de Balears, ells necessitaven contactar amb algú del partit que ara governa a Balears i ells fan servir noms, no? Però d'aquí a que es puguin arribar a reunir o que hi hagi anar més enllà...
Només llegeixo, a la conversa...
Ho trobo molt... Escolta, de veritat,
És del 2 de desembre ridícul. Del 2023 i Coldo li diu a Cueto, hemos quedado mañana con Miguel, ¿vale? Con Miguel Tellado. És la transcripció d'una conversa telefònica.
Sí. Jo li puc dir a la Mònica que demà he quedat amb el president del govern.
S'haurà d'investigar si hi has quedat o no,
sí, bueno, si sí, efectivament, i Miguel Tellado ja ho ha negat. Per tant, diu, és que clar...
Estamos final... pidiendo la reunión a l'administració Balear a través de Alberto i de Miguel.
Sí, clar, que dubte, mira, si d'allò el Miguel, dubto que l'Alberto sigui el president, perquè si tu et dirigeixes al president ja no parles d'un altre, no? Per tant, jo sincerament, que és que ho trobo molt... Tot i així, si hi hagués hagut aquesta reunió, tampoc seria res dolent si això no hagués portat després el que tu em demanes que jo perdoni una cosa i jo te la perdono. Tu m'ho pots demanar i jo et puc dir, doncs no, ho sento molt, no sé quins tractes tenies amb el govern anterior, però amb nosaltres no va així, no? Vull dir que això també, d'entrada. Dit això, a mi hi ha dues coses que sí que les volia dir. Mira, en relació al que ens heu explicat fa un moment d'Ábalos, no?, que si el necessiten per una votació el trucaran perquè vagi a votar. Ho sento molt, puro teatro. O sigui, que se'n vagi el grup mix és puro teatro perquè el PSOE pugui dir que ell se l'ha tret de sobre. Perquè llavors, si resulta que se'n va el grup mix, que no apareix al Congrés dels Diputats, quan és la seva obligació, perquè la seva obligació com a diputat és assistir als plens del Congrés, estigui el grup mix, estigui el partit, el grup socialista. No apareix. Però sí que els hi diu al Partit Socialista com a que si necessiten el seu vot sol truquin que hi anirà corrents. Sincerament, puro teatro. Declaracions de Patxi López, dient que s'està exagerant, intentant treure ferro a l'assumpte. Home, jo crec que el tema és molt greu, que està afectant a moltes persones, que està posant en dubte l'administració pública i un govern. I home, jo vull recordar que Mariano Rajoy va deixar de ser president del govern perquè Pedro Sánchez li va presentar una moció de censura en ares de la transparència i per lluitar contra la corrupció. Una corrupció del Partit Popular en aquell moment que no res tenia a veure amb el govern d'Espanya. Era a nivell de partit i a nivell del partit amb empresa privada i que s'han demostrat els casos, que no els estic negant. Però això va costar un govern. Ara resulta que la corrupció és al govern d'Espanya presidit per Pedro Sánchez i ell ahir es permet el luxe en el ple del Congrés dels Diputats a dir, hombre, no intentin utilitzar vostès la corrupció, primer, i segon, avui Patxi López, diguent, no siguem exagerats. Home, la vara de medir és aquí com molt diferent, no? Quan t'afecta a tu, a quan afecta el teu contrincant polític, igual com Ábalos diguent, al·legant indefensió. Bueno, la mateixa indefensió que qualsevol altre càrrec polític ha tingut quan s'han filtrat els sumaris a la premsa, i no s'haurien d'haver filtrat, no? I en alguns casos s'ha demostrat que efectivament eren culpables i hi havia corrupció, i en altres, en aquí n'heu citat alguns, jo en podria citar molt més. Jo tinc una gran amiga que era alcaldessa de Cartagena, va tenir que deixar de ser alcaldessa perquè l'havien acusat de corrupció, l'han absolt, s'ha demostrat que no tenia res a veure, i ella ja mai més tornarà a ser alcaldessa.
Va, un moment, que vaig a un moment a la...
Per tant, les... bueno, n'hi ha de tot, n'hi ha tots els partits d'aquests casos.
Ara, si algú ha de dir alguna cosa, un segon, sisplau, perquè abans Armenteres, des del Congrés. Armen?
Mira, fons del PSOE, que intenten girar el discurs i al voltant també del que deia la Conchi Barayara, al voltant del tal Alberto, al voltant de les reunions de Miguel Tellado, el PSOE intenta girar el discurs i diu que és Alberto Núñez Feijó el qui en aquests moments ha d'explicar per què el seu número 2, per què Miguel Tellado s'acaba reunint amb qui es reuneix. I el que diu és, el que revela les escoltes telefòniques que s'han conegut aquest matí és que el govern d'Armengol precisament és qui detecta que les mascaretes comprades són defectuoses, que inicien tots els tràmits per tornar-les, i el PP para tots aquests tràmits i aquelles mascaretes continuen allà sense utilitzar perquè s'han pagat i perquè són dolentes i perquè el govern del PP no ha fet la seva feina per tornar-les.
Jo dues coses a propòsit.
Mira, David,
tira.
Perdó, no, una cosa molt
ràpida. Vas, doncs.
Una precisió. Tu dius, és pur teatre, això del divorci PSOE-Ábalos. Home, jo crec que el PSOE, que li va demanar que renunciés a l'escó, que va anar al Santos Cerdán a casa seva per demanar-li explícitament que, si us plau, ho fes, que no ho hagi fet, que hagi estat passejant-se, com es va estar passejant ahir per moltes ràdios i teles, també aquí, donant la seva versió, i que evidentment no era gens favorable als interessos del PSOE, dir que és pur teatre. Jo suposo que al PSOE el que li convenia o li interessava és que deixés l'escó, es quedés a casa seva i entrés el següent de la següent de la llista, perquè crec que era una senyora, i ja està. Crec que dir que és pur teatre, una altra cosa és que algú que ha sigut secretari d'organització del PSOE difícilment començarà a votar en contra de les propostes.
Que és pur teatre.
Bueno, jo crec que veient...
Si Pedro Sánchez és secretari general del PSOE és gràcies a Ábalos i a Koldo.
Sí, això és diferent.
Sánchez Cerdán.
Que sí. Que,
els hi deu molt, per tant...
A ells i a altra gent.
I que no expliquen perquè els aguanten.
És evident, a ells i a altra gent, però dir que és pur teatre quan se li va demanar... Bueno, d'acord, però...
També és pur teatre demanar-ho, sapiguent que no ho farà.
Bueno, no sabem si en algun moment s'ho va arribar a plantejar, perquè hi ha gent que explica que en algun moment s'ho va arribar a plantejar, però que després, parlant amb altra gent, doncs va decidir que no ho sé, jo no estic al cap d'aquest senyor. Però dir que això és gairebé un acord entre la direcció del PSOE i Ábalos i que això és tot teatre, home, veient una mica com estan en tot, em sembla que no és el que el PSOE volia.
Bueno, estratègies de com comunicar certes d'allò a nivell polític i a nivell de partit n'hi ha moltes, i aquesta també és una d'elles. Jo et demano això, tu em dius que no, jo et diré que malament perquè em dius que no, i després et quedes al grup mig i me segueixes votant.
Pensar que això és una estratègia pactada... La gent que està informant d'això, que ha parlat amb les dues parts, que ha parlat amb la direcció del PSOE i amb Moncloa i ha parlat amb el senyor Ábalos, en fi, no expliquen això. I després una altra cosa. Crec que és una estratègia equivocada per part del PSOE intentar que ara això sigui culpa d'Alberto Núñez Feijó.
És el que volia dir, totalment. Que tu més, tu també, per mi aquí el PSOE s'equivoca, però estic amb la Neus Conchi, no crec que sigui pur teatre, no crec que hi hagués aquest pacte. És a dir, crec de debò que el PSOE vol que deixi l'escó.
Sí, però un cop no el deixa...
I no ho aconsegueix.
Pur teatre,
no, un cop no el deixa s'equivoca amb les explicacions. És a dir, igual que s'equivoca quan el treu fora del govern i no argumenta prou bé per què ho fa. És a dir, si sabia alguna cosa, si la sospitava, amb això et dono la raó. Però crec que realment la visita del cap de setmana...
En aquell moment semblava que era per lo de Venezuela, no? Pels maletins.
La visita del cap de setmana a casa del senyor Ábalos, crec que realment perquè volen que deixi de ser l'acte de diputat.
I una coseta, Jordi? Mira, sí, darrere, el fill del que es diu, Jo crec que primer, ara que surt el nom del Miguel Tellado, o sigui, la font és la mateixa que ha denunciat la trama, és a dir, estem parlant de la UCO, del mateix diari que ha publicat, un dels diaris que ho ha publicat, i per tant, quan li donem veracitat i quan no? Segurament el senyor Ábalos va dir el mateix que Jordi Pujol, no? Que coi és la UDEF, i ara està dient que coi és la UCO, no? La Unitat Central Operativa. L'altre, quan hi ha aquests conflictes dins dels partits, i jo estic convençut que el dia que fem el Tainan enrere, segur que hi ha hagut negociacions amb Ábalos. Ábalos no està sol. Ábalos, hi ha un sector que es diu l'abalisme, que tenen plaça forta al País Valencià. Vull dir, no és un tio que no sigui ningú al partit. Segur que hi ha hagut mediacions. I el PSOE, ara al partit, no li ha sortit bé la jugada de fer el tallafocs perquè hi ha hagut un conflicte intern. Ara, a mi, que surti el nom de Miguel Tellado en un context de canvi de govern, també s'ha d'ubicar, quan tenen un marrón amb un expedient, o sigui, tot s'ha d'ubicar. Em recorda molt, per la memòria, disculpeu-me, una conversa de Lluís Prenafreda amb Macià Alavedra, arran del cas Pretòria, que li diu, com fem molt l'idiota, li farem perdre les eleccions al nen. El nen era Artur Mas, i no sabia res de la trama, i estava a les eleccions. Per tant, les trames de la cobdícia del diner són molt brutes, i són molt espesses, i són múltiples enganys, i ho entenem la taranyina d'aquestes lògiques, i aleshores sí, clar, totes les informacions poden ser molt llamineres, però s'han d'ubicar en el seu context. I l'última, quan hi ha aquests conflictes interns, abans parlàvem dels reglaments del Parlament, quan s'han de fer, això és l'última ràtio, és l'última decisió. Abans, primer, hi ha la persona que s'ha de mirar al mirall i dir, jo què faig? Després hi ha l'organització que li pot obligar a fer-ho, no? I molt abans es poden fer moltíssimes coses abans de decidir si suspèn un acte, si s'anul·la o si dimiteix, no?
Només una cosa molt ràpida, Jordi.
Molt ràpida.
Ábalos ha dit, no, com explicàveu, que, bueno, que havia... Potser sí que havia sospitat alguna cosa. Llavors, si sospitava alguna cosa, per què fa conseller de Renfe a Coldo? Pregunto. No? Si ja tenia sospites, per què el fa conseller de Renfe?
Pere Mas,
no, sí, a veure, per ser sintètics, si de penques i de mamoneig aquí, de posar familiars i d'històries estranyes, en podem trobar moltes. I, efectivament, el PSOE ha trepitjat merda, entre Galícia, l'amnistia que ens acaba d'aprovar, i això, diguéssim, que hi ha hagut un canvi de cicle o un canvi de tendència o de percepció bastant notable. El PP, lliçons de com es diu això, de corrupció, en pot donar moltes, sí, perquè són experts en el tema, en destrossar discos durs, en pagar la seu amb Cale Negre, en fer M. Rajoy, que encara no saben qui és, o sigui, no cal que recordem tot això. Sobre el tema de l'Ábalos, jo crec que és més que teatre, una estratègia de defensa de l'Ábalos, una mica l'acudit del dentista, eh? Saps quan vas al dentista i l'agafes per la part baixa i dius, senyor dentista, vostè es portarà bé i aquí no passarà res? Doncs jo crec que va una mica per aquí i també anar ensenyant la puteta per dir, potser recupero la memòria o em venen ganes de xerrar, això d'una banda. I de l'altra, a mi també em sorprèn que l'administració, els mecanismes de l'administració en majúscules, ningú no té res amb això. O sigui, a l'Ajuntament de Batapera, quan intentem comprar un paquet de 500 folis o un rotllo de paper de vàter, apareix l'interventor, la tresorera, el cunyat de la tresorera, et foten fer 30 papers, sí o no? Tota l'administració pública està plegada d'obstacles, exposició pública, uns terminis, objeccions, i aquí un tio, una empresa que no factura res, que si el David Fernández diu, ens mirem els números, veiem, però aquests tios com pot ser que estigui?
Dones la clau del negoci, sí. Aprofiten la laxitud que es va durant la pandèmia.
Però és igual, per molta laxitud que hi hagi, a tu et crida l'atenció, això.
Un moment, sí, un segon. I igual un dia apareix un SMS, i apareix un SMS un dia que llegirem Ser fuerte José Luis, bueno, perquè... Perquè aquest cas toca a la ròtula de la legislatura, que es diu Santos Cerdán, perdoneu, eh?
O sigui, una cosa que vull que...
l'arquitecte de la legislatura.
Una cosa que deia avui La Vanguardia, repeteixo, que van tenir accés a l'auto del dia 7 de febrer, on el jutge Moreno parla d'Ábalos com intermediari, però recordem, perquè malgrat que el jutge parla de que és un intermediari de la trama, no l'ha imputat, no l'ha investigat. Són les 10:07, res, un moment per la publicitat i de seguida incorporo. Volia fer un especial Madrid DF, però tinc Enric Soriana, que presenta llibre. L'altre, que el tinc donant voltes pel món. Bueno, és igual. Pablo Iglesias, d'aquí uns moments al món RAC1. Un segon.
El per què de tot plegat.
10:12, en 10 minuts, una mica més de 10 minuts, ens deixarà el Pablo Iglesias, però que el vull saludar la setmana que ve. Aviam si ja podem tornar una altra vegada al Madrid DF. Hola, Pablo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé. Escolta, aviam, que és que la pregunta que estic fent des de fa 3 dies a tothom que ens acompanya a les tertúlies, i per tant t'ho he de preguntar a tu també. Creus que Ábalos havia de dimitir?
Segurament sí, però... Yo creo que pensar que solamente la dimisión de Ábalos solucionaba un problema de corrupción que en este caso afecta al PSOE, como ha afectado al PP en el caso de Tomás Díaz Ayuso con las mascarillas, creo que ese cortafuegos no servía para explicar algo que seguramente va mucho más allá. La pregunta es quién es Koldo. ¿Koldo es un hombre de Ábalos o Koldo es un hombre del partido? Koldo es un hombre que viene del aparato del País Vasco, que según hemos leído tiene que ver con el actual secretario de organización, Santos Cerdán, condecorado con la medalla de la Guardia Civil por Zoido como héroe de la lucha antiterrorista, a pesar de haber estado condenado a prisión por dar una paliza a alguien, condecorado también por el periódico La Razón de Maruenda. Pensar que esto acaba y termina en Ábalos, yo creo que ha sido algo que ha intentado hacer el presidente del gobierno y el PSOE, pero que resulta poco creíble.
Tu d'aquest, quan, tu, clar, en aquesta època tu eres vicepresident del govern d'Espanya, en algun moment, per exemple, va haver un moment que Ábalos va sortir de manera precipitada del govern d'Espanya, que estem parlant de l'estiu del 2021, allò a tu et va sorprendre? I si a tu et van donar alguna explicació de per què el van destituir?
Cuando sale Ábalos, yo ya no estaba en el gobierno, pero nadie supo aquello. Hubo muchas especulaciones y ni el presidente del gobierno ni el PSOE explicaron por qué sacaban a Ábalos. Pues hubo rumores de casos de corrupción, de un montón de cosas. Incluso hubo informaciones de algunos medios de la cloaca diciendo auténticas barbaridades sobre Ábalos, pero Pedro Sánchez decidió colocarle otra vez en las listas por Valencia en las elecciones del 23J. Yo creo que es Pedro Sánchez y el PSOE quien tiene que explicar qué pasó para que saliera del gobierno, qué pasó para que volviera a ir en las listas, y sobre todo tienen que explicar quién es Koldo. Koldo no es una figura que dependiera solamente de Ábalos, es una figura tan cercana al partido que el propio Pedro Sánchez en la biografía que le escribieron en Manual de Resistencia pues habla de él como una figura entrañable, clave en el proceso que les llevó a ganar las primarias al aparato del partido. O sea, yo creo que al PSOE se le ha visto de forma demasiado clara las intenciones, intentando tapar esto, entregando la cabeza de Ábalos, y Ábalos pues no se está dejando matar por mucha responsabilidad que tenga y por mucho que debiera dimitir.
¿Dónde puede llegar esto? ¿Tú pondrías... ¿Tú crees que esto afecta, o sea, evidentemente que afecta a Ábalos, pero tú crees que esto va a llegar directamente a Pedro Sánchez o no?
Bueno, lo que está claro es que esto recuerda a 2011. Estamos en una lógica en la que vuelve a ser frecuente que los partidos tradicionales utilicen sus posiciones estratégicas de poder para enriquecer amigos. Yo creo que Pablo Casado, cuando denunció lo de Tomás Díaz Ayuso, en realidad no se dio cuenta de que lo que él quería aprovechar para cargarse a su rival en Madrid, cargarse a Isabel Díaz Ayuso, era una praxis habitual en su partido. El problema es que esto parece que es una praxis habitual también en el PSOE, y que esa dinámica bipartidista que parecía olvidada se vuelve a repetir. Figuras políticas que utilizan sus posiciones estratégicas de poder para que los amigos se puedan llevar mordidas, ojo, en un contexto tan extraordinario como el de la COVID-19, en el que algunos se han forrado a costa de la seguridad y de la salud de mucha gente.
Claro,
creo que esto es algo que... Sí, sí.
Perdona, Pablo,
te escucho. Eso, decía que esa lógica ha sido una lógica habitual en la política, en Cataluña también, con los famosos casos del 3%, en el que, bueno, si tú eres un partido que gobierna, pues parece razonable que tú utilices esa posición para que se forren tus amigos. Eso lo estamos viendo otra vez, y yo creo que deberían ser prudentes, porque creo que la sociedad tiene anticuerpos respecto a eso y que esto va a hacer muchísimo daño al PSOE. Al PP le da igual, o sea, todo el mundo sabe que el PP es un partido corrupto y nadie va a dejar de votar al PP porque sea corrupto. Eso es una evidencia. En el caso del PSOE, eso es más delicado.
Hay un texto el otro día que me parece que para mí se convierte en estos momentos en la Biblia de lo que pasó en aquellas épocas. Tú ahora hacías énfasis, por eso te he cortado en un momento, en aquella época pandemia, de la pandemia del coronavirus, en aquella época que tuviste que gestionar desde el gobierno de España una situación no difícil, no dificilísima, sino me atrevería a decir que imposible. Y este texto lo escribió Sergi Pàmies el lunes en La Vanguardia, y decía: desde el punto de vista de la verosimilitud narrativa, Ábalos puede parecer convincente. No le da la gana de ser el cabeza de turco más idiota de la concurrida tribu de cabezas de turco salpicadas por remotas responsabilidades. En la competición de aspavientos, continúa Pàmies, que pretende aplacar este incendio por la vía del linchamiento exprés, echo de menos que se recuerde más ¿con qué gentuza tuvieron que tratar las democracias para conseguir mascarillas en la peor fase de la pandemia del coronavirus? ¿Eso justifica la voracidad y la avaricia delictiva de los comisionistas que tuvieron que negociar con gángsters? No, pero sí explica el contexto de una historia que a la fuerza tenía que acabar mal. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre los gángsters exteriores, tú le compras mascarillas a un gángster porque las necesitas, y otra cosa es que el gángster esté en el aparato de organización de tu partido, o sea, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es diferente. En situaciones extraordinarias, a veces puede ser inevitable hacer negocios con gentuza. Otra cosa es que la gentuza se siente en Nochebuena en tu mesa o forme parte de la dirección del partido, aparezca con el presidente del gobierno dándose un abrazo. Es muy distinto.
En el momento, de la compra-venda de mascaretes, tu eres vicepresident. Tu mai vas veure ni en cap cosa estranya que ara et quadri?
No. No, de todas formas, a nosotros en esas cosas jamás nos dejaban ver nada, ni en la Comisión de Seguridad Nacional vi yo nada extraño. Yeah. I fíjate que estaven passant coses.
Ja, yeah. I la figura de Santos Cerdán, tu el vas conèixer? Perquè Santos Cerdán sí. ha aparegut a les nostres vides a partir de la negociació del PSOE amb Junts per Catalunya. És a dir, s'ha convertit en un personatge popular a partir d'aquest tema. Ningú coneixia aquest secretari d'organització. Per tant, tu sí que el coneixies. Què tal? Perquè Ábalos l'assenyala i diu que va ser ell qui va col·locar Koldo García al càrrec.
Sí, o sea, Santos Cerdán es un tipo muy inteligente que jugó también un papel muy importante en la negociación con EH Bildu en la pasada legislatura, alguien con capacidad de diálogo, con capacidad de escucha, y digamos, eso no cambia el hecho de que Koldo viniera de su mundo. Un mundo, ya digo, extraño, o sea, es extraño que un escolta en el País Vasco, que ha estado en la cárcel por dar una paliza a alguien, se ha indultado por el PP, condecorado por Zoido con la medalla de la Guardia Civil, premiado por el periódico La Razón, y que se convierta en una de esas figuras que son imprescindibles en los partidos. Que esto lo explicaba Ábalos. O sea, ¿quién es la persona que está 24/7 disponible, que te lleva en coche, que coordina con la seguridad del Ministerio del Interior, que organiza los actos? Claro, que en el PSOE hayan prosperado figuras como estas, pues revela también lo que es el PSOE y lo que fue y es el PSOE en el País Vasco, que eso da para muchos programas de RACU.
¿Sí? Bueno, tendremos tiempo, Pablo, tendremos tiempo, no hi haurà problema. Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, clar, tu no havies sentit parlar mai ni de solucions de gestió, ni de res de tot això, evidentment, però tu creus que després del que està passant, com això s'ha fet gros, la llei d'amnistia, el resultat pel PSOE de les eleccions a Galícia. Tu creus que la legislatura està pràcticament tocada de mort o Pedro Sánchez té la pell d'armadillo i això ho pot tirar endavant?
O sea, que la legislatura iba a ser así es una evidencia. Quien decía que el acuerdo con la ley de amnistía nos iba a dar una legislatura plácida es un ingenuo. Cada votación genera enormes dificultades por la debilidad de esa mayoría parlamentaria y su carencia de una dirección de Estado. Ahora parece que Junts y el PSOE tienen prisa por ponerse de acuerdo con la amnistía, pero van a tener enfrente al Partido Judicial. Hay operadores con toga que, independientemente de lo que decida el Poder Legislativo, no van a aceptarlo, y eso va a generar tensiones y problemas. Si a eso añadimos que el PSOE no ha mostrado una voluntad de reformar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y se va a Bruselas con un mediador a negociar esto con el PP, pues yo creo que estamos ante una situación de jaque al rey, un jaque al rey permanente, que en función de lo que ocurra en las elecciones europeas veremos a ver qué consecuencias tiene. Eso sí, Pedro Sánchez tiene la presidencia y se puede gobernar sin presupuestos generales y se puede gobernar en minoría. Digamos que ahí todas las posibilidades están abiertas. El problema es que la derecha sí tiene un proyecto de Estado, que es un proyecto monárquico, recentralizador, agresivo, subiéndose al caballo de los nuevos éxitos de la ultraderecha en América y en Europa. Meloni está gobernando, en Francia el Frente Nacional podría ganar, Trump todo apunta a que va a volver a ser presidente, Ursula von der Leyen está diciendo que tropas contra Rusia, Y frente a eso, parece que el bloque progresista no tiene un proyecto de Estado, que a mi juicio tendría que ser un proyecto republicano que limpiara de elementos reaccionarios y golpistas las grandes instituciones del Estado. Eso el PSOE no tiene voluntad de hacerlo. Cuando nosotros estábamos, presionábamos en esta dirección, ahora ya no presiona nadie.
Com no vull que el teu amic i meu amic Guillem ens emprenyi i digui que vamos tarde, i no vull fer-te arribar tard perquè sé que tens una reunió important, la setmana que ve més, i espero que millor i amb més gent. Gràcies, Pablo, una abraçada molt forta.
Gràcies a ti, amigo, un abrazo.
Gràcies, que vagi bé. Són les 10:23 minuts. Qui sospira?
No, jo, el David.
Digues, David.
No, és que ell escoltava el Pablo també i que deia que tots, que s'havia fet l'imaginari de que amb la negociació de la legislatura post-juliol del 23 s'estava escrivint un pròleg d'un llibre i ahir deia que no sabia si era l'epíleg. Això ho deia el Pablo ahir.
Un segon, que són les 10:23. Un segon.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i 2 quartons al matí. Jaume Roures, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ara parlem de seguida dels 50 anys de l'execució del Salvador Puig Antic i de tots els actes que es faran, i on David Fernández també hi té un paper preponderant, però, home, li vull preguntar a en Jaume Roures, a veure si la ben entesa. Aviam si tinc sort.
No em preguntaràs per l'Avalos, a mi també, no?
Sí. Si no, només preguntaré, i a més preguntaré la pregunta que clau, que és: tu creus que hauria d'haver entregat l'acte de diputat?
Bé, jo estic, ho sentia fa una hora, perquè porteu tot el matí amb això, i jo estic amb la Neus. Vull dir, aquí no és un tema de dret a presumpció d'innocència, etcètera, etcètera, és un tema de responsabilitat política. Si tu conformes els teus equips amb una gent determinada, i aquesta gent no ets capaç de controlar-la, doncs, parlant així, normalment has de palmar. Vull dir, no pots dir, jo no sabia nada, o tal i qual. Tu has de saber amb qui treballes, a qui escolleixes per gestionar un ministeri, per gestionar béns públics, vaja. I això és... I perseguir amb el que sentia aquest dematí, això no és posar el llistó molt alt. Això és el mínim comú denominador, que es deia quan fèiem operacions matemàtiques quan jo era petit. Vull dir, perquè no es tracta de ser exagerat, i no es tracta de que la gent, quan es vol dedicar a això que se'n diu l'interès públic, ho ha de dedicar plenament. I si no, que es dediqui a una altra cosa, perquè ningú els obliga, ni a anar amb una llista, ni a ser diputat, ni a ser ministre, ni tal i qual. Però accedir a tota aquesta mena de responsabilitats doncs comporta una altra cara de la moneda, que és que no només has de ser tu exigent amb tu mateix, sinó que la gent ho ha de ser fins al final. I aquí no estem, en el cas de l'Avalos de moment, amb un procediment penal. No és allò de que d'aquí 5 anys algú dirà que no tenia cap responsabilitat. No, aquí ell ha d'assumir des del minut 1 la seva responsabilitat política d'haver conformat el seu equip amb gent que no ho havia de fer. I dos... ho dic perquè a mi, bueno, tot el que està fent la gent del PP em sembla una mica indigne, no? I més enllà de que no són els primers que poden llançar una pedra. Però no ens en recordem del que era la pandèmia, Estàvem tots tancats, que la gent moria a milers, etc. I que aquí hi s'havien de fer coses que, en una situació normal o no tan anormal, doncs no es podien fer. Ara bé, un cop s'ha acabat això, el que havia de fer la mateixa administració és revisar tot el que s'havia fet, per veure què s'havia fet bé, què s'havia fet malament, qui se n'havia aprofitat de la pandèmia, qui no, etc. Entre altres coses, no només per buscar les responsabilitats si les hagués, sinó per preveure com actuaràs quan si torna a passar una cosa, que espero que no, similar, no? I aquesta cosa ja no és de l'Avalos, això és del govern i de l'administració, que ho havia d'haver fet a tots els nivells i que no s'ha fet. S'ha anat esperant a que vagin esclatant petits o grans escàndols per anar posant tirites, no? Però abans de la tirita el que has de fer és que no hi hagin ferides.
estava... Bueno, en el fons el que deia el PAMI és sobre aquesta època terrible de la pandèmia, on aquests dies recordàvem que es van desviar barcos, no només aquí, es van desviar barcos d'Estats Units que anaven cap a Itàlia perquè les mascaretes quedessin a França, pagant un preu molt més gran.
No, i jo llavors, diguem, dirigia el comitè de crisi de media pro de la pandèmia. Nosaltres vam començar el mes de febrer amb això, perquè ja vam tenir gent contagiada i nosaltres, pel nostre compte... Vull dir que tot el que era el mercat de les mascaretes, un servidor i l'equip que es va conformar llavors, en som especialistes, de comprar.
Ah, sí?
Bueno, perquè no només les havíem de portar aquí. Nosaltres estàvem a 30 països, alguns dels quals estàvem en una situació encara molt pitjor de la que s'estava aquí. I, per tant, vam haver de lidiar dia darrere dia durant un mes i mig o dos amb tota mena d'intermediaris o de fons d'origen o el que fos, i contrastar les qualitats, que és una altra cosa de la qual no es parla massa, perquè el tema no és... que hi hagués, si hi havia mascaretes, és que havien de ser unes mascaretes determinades, i encara me'n recordo de la jerga de llavors, de les FPP2, de no sé què, de no sé quantos, i tal i qual, i dels preus més cars d'unes, més cars de l'altre, on les havies d'anar a recollir, i totes aquestes coses, no?
Avui, mira, per això que dius, avui hi ha una carta d'un lector a La Vanguardia que diu, que es diu Àlex Ferrer, que diu: "Veig escandalitzat que els responsables de la gestió de la pandèmia del coronavirus diuen que ho van fer el millor possible i un llarg etcètera d'excuses." Diu: "El novembre del 2020 vaig enviar totes les conselleries de sanitat de totes les comunitats autònomes, al Ministeri, a la Direcció General de Sanitat, una carta per registre electrònic escandalitzat perquè estaven comprant els tests a 5 euros i jo, que sóc un mer inexpert intermediari, els podia aconseguir directament i sense cap esforç per 3 dòlars i mig, un 30% més econòmic, guanyant-me bé la vida. Ni una sola administració va contestar per preguntar alguna cosa. No us sembla increïble? Hauria d'haver fet en una carta oficial a una comissió. És vergonyant tenir aquest nivell de governança. Sí, quina cosa pot sortir bé? Què pot sortir bé?" Escrivia aquest l'Àlex Ferrer, repeteixo, des de Barcelona. Home, clar, vosaltres també us devien fotre uns preus en aquella època, que clar, és que trobar mascaretes era impossible.
Bueno, però anàvem rascant. O sigui, a Mediapro en aquella època hi havia 7.600 persones treballant i vam tenir 1.000 contagiats, mitja dotzena de morts. Vull dir que no... I jo crec que quan es tenen les discussions que tenim ara, ens hem de posar el cervell en aquella situació.
I tant.
I amb això no vull esculpar ningú, però jo crec que ens hem oblidat massa de pressa del que es va passar llavors. Dels centenars de milers de morts, de la gent que agonitzava, la gent que es passava 3 mesos a la UCI sense saber quina era la seva perspectiva. No? Nosaltres hem tingut gent que va sortir tan tocada que després es va suïcidar. De totes les conseqüències del que va viure. Llavors, vull dir, amb això vull dir que no frivolitzem, que no convertim el tema Ábalos i tal i qual en una escena política d'aquestes que sembla que ens agrada tant, i Tomàs i tal i qual, no? Sinó que siguem capaços d'analitzar les coses dintre d'aquell context, de les mesures extraordinàries o tal, que exigim les responsabilitats pel que no es va revisar després i després pel que es descobreixi entremig, però que no frivolitzem. Vull dir, perquè no ens ajudarà a res. Ja sé que, malauradament, la vida política d'aquest país va per aquestes vies, no? Però amb això l'únic que aconseguim és que la gent passi de tots nosaltres, del que diem, etc.
Són les 10:34 minuts. Avui us he deixat aquí un moment, però abans Jaume Roures i David Fernández. Comença demà, de debò, que deixa'm dir que és espectacular... la llista de convocats, i permeteu que parli de Margot Futbolístic. Estem parlant de l'execució, el 50è aniversari de l'execució de Salvador Puig Antic, al Garrot Vila, a la presó model de Barcelona. Hi ha un seguit d'actes. Donàvem aquest matí un llistat, i en deixo molts, però un llistat de noms, perquè anirà per temàtiques, que a partir de demà, és, David?
Dissabte.
A partir de dissabte, perdó. A partir de dissabte.
Coincidint amb el dia exacte, sí.
I estem parlant de gent que podrem veure des de... Primer que el Jaume Roures en col·laboració amb el David Fernández, amb en Lluís Arcarazo, amb l'Anxon Gómez, però podreu... Si m'equivoco, m'ho dieu. Sis dies a partir de dissabte, quarta galeria de la Model de Barcelona, hi haurà dues pantalles, 300 localitats i un escenari muntat, i per allà passaran, entre d'altres, hi ha més noms, però poso alguns noms que criden molt l'atenció. Telemàticament podrem, hi haurà conversa amb Pepe Mújica, hi haurà presencialment l'Eduard Fernández, el Juan Diego Boto, en Borja Penalba, el Paco Escribano, en Jordi Panyella, el Ferran Renyer, en Sergi Balbel, l'Anna Sellers, que és la advocada, és la vídua del Vázquez Montalbán, els advocats de la família Puig Antic. L'últim dia hi haurà les quatre germanes del Puig Antic, el director de cinema Fernando León de Aranoa, l'actriu la Leonor Balling, la directora també de cinema la Belén Funes, tots ells i totes elles en aquest homenatge per 50è aniversari de l'assassinat del Salvador Puig Antic. Jaume, quan fa que li dones voltes a aquesta història?
Jo el primer que vull dir és que fa 50 anys que les germanes donen voltes a aquesta història. És a dir, que tots els que ara i fa 10 anys, o fa 20, o fa 30, o fa 40, doncs hem estat animant aquest tema, doncs ha estat possible perquè elles ja hi eren. I si elles no hi haguessin estat, com ha estat els casos d'altres víctimes de la repressió franquista, tots els altres esforços no haguessin anat enlloc, no? I ara estava amb la Imma, que està aquí esperant per entrar, i precisament recordàvem això, no? D'altres casos, doncs, que no és una crítica, però hi ha gent que té més capacitat de fer front a la duresa de la vida, i gent que menys, però que sense la seva presència i lluita persistent, tot l'altre, doncs, serien foc d'encenalls. I això ho vam començar a parlar amb les germanes, doncs, mira, abans de l'estiu passat, no? I jo crec que, bueno, que tenir la possibilitat de treballar amb tant de recorregut és, bueno, que ens ha permès fer-ho més o menys bé, perquè a part dels 300 i pico de seients a la Model, doncs hi ha més espai, el que passa que cadires no en podem posar més, i a més, diguem-ne, crec que omplirem tots els dies. Però
segur,
quan llegeixes els noms de la gent que ens acompanyarà, doncs veus això, que la política encara serveix, no? I que hi ha gent que està disposada a agafar un avió i venir aquí per estar un quart d'hora recitant un poema, perquè ja que el govern del PP del País Valencià, doncs, ha censurat l'Anya Estellers, doncs vindrà l'Eduard Fernández, que no viu aquí, i recitarà el poema de l'Estellers sobre el Puig Antic, i el Diego Boto el mateix amb el Lorca, i el Mújica des del primer moment, doncs, bueno, diguem, el Mújica té 80 molts anys, i ja no es desplaça fàcilment, però estarà tan presencial com l'Anna Sallés, que abans a la Model també era presó de dones, i ella s'hi va passar allí una bona temporada i tal. I no és un remember, no és allò lamentar-nos, que també, del que va passar el març del 74, sinó que és veure com, doncs, encara hi ha gent compromesa, lluites a portar a terme, lluites compartides, i a més TV3 passarà la pel·lícula El Salvador aquell mateixa tarda, que es compliran els 50 anys. Vull dir que aquí hi ha, més enllà del que nosaltres haguem pogut fer a la Model, hi ha molta gent fent moltes coses.
Qui no pugui veure la pel·lícula per televisió pública el dissabte, que sàpiga que es pot veure Filmin, la pel·lícula del Salvador, la pel·lícula del Daniel Brühl com a protagonista, dirigida per Manuel Huerga. Una altra història que m'estan preguntant ja. No, és de Franc, no? Jaume, t'ho dic perquè m'estan arribant aquí missatges preguntant per la... Però s'ha d'apuntar a algun lloc?
No, de Franc, de Franc.
De franc,
sí,
gratuïtament. S'ha d'apuntar a algun lloc la gent per entrar o alguna cosa o no? O el primer que arriba, el primer que seu?
No, tenim una web que es diu Puig Antic 50 anys.
Salvador50anys.cat.
I allà t'has d'anar registrant.
Salvador.
I a més ens permet mantenir una correspondència amb la gent, doncs, per informar-los a part de les entrades adquirides, doncs que a la Model fa fred, en feia llavors una mica més, però encara continua fent fred, vull dir que la gent vingui.
Quina web més xula, eh?
Preparada, sí, la web està molt bé, la veritat.
L'únic que, Jordi, que si entres ja veuràs que estan totes exaurides, ja s'ha acabat l'aforament, però sí que hi ha llista d'espera. Encara hi ha cada opció, menys la primera, si no m'equivoco, sí. Es pot apuntar a llista d'espera perquè anirem recordant a la gent si ven o venen, i en la mesura que algú no pugui, doncs alliberar entrades.
No, però que no tirin la tovallola i que vinguin. Ja ens apanyarem, segur.
Sí. Vigila, ja els apanyarem, perquè nosaltres els posareu, si no, començarem aquí a...
Les galeries de la Model són molt grans.
Sí. Ja ho pots dir en primera persona, també. Ja m'ho... Quant temps t'hi vas passar allà?
Doncs, no sé, 2 anys i pico.
2 anys i pico.
Sí, però, com deia el Van Gaal, todo positivo, eh? No...
Sí?
Sí, vaig madurar molt.
Quina edat tenies?
19. Bueno, encara no, encara els vaig complir quan portava allí 2 mesos. És que jo porto males trobances i sempre enganxava tots els estats d'excepció. El 69, el 71, que la gent tampoc se'n recorda del que eren els estats d'excepció.
Per què et van... Quina va ser la resolució judicial que et van fer entrar a la presó? Per quin motiu?
Per comissions obreres. Però, bueno, era tot una mica popurri, perquè llavors t'acusaven de comissions obreres, però feia un consell de guerra. El primer judici que vaig tenir un consell de guerra amb el Miquel Roca d'advocat, o sigui, de pas.
Hosti.
Sí, perquè ell també, llavors, un servidor estava al foc, diguem-ne, que era el Felipe Català i en Miquel Roca també.
La condemna de quan va ser?
La condemna va ser inferior al temps que vaig estar, però com que vaig agafar l'estat d'excepció el 71...
Hosti!
Llavors el governador civil tenia la potestat de no deixar-te sortir. I crec que em van condemnar 15 mesos.
A 15 mesos i te vas estar 24.
Sí, uns quants més. Però, bueno, tenia aquesta potestat i llavors estaves allà, que a més era una mena de llim, no? Perquè no... estaves en un lloc on se suposa que no estaves. I, bueno, però era d'allà.
Bueno, escolta'm, us deixo un moment, vaig a la publicitat i de seguida recull l'Albert Sort i també entra a l'estudi la Imma Puig Antic per parlar i per recordar aquests 50 anys de l'assassinat de Salvador Puig Antic, amb un judici sense cap garantia. Va, un desastre. Ara de seguida en parlem.
El perquè de tot plegat.
11:15 del matí, estem fent tertúlia aquí amb la Neus Tomàs, amb la Concepció Barall, amb el Pere Mas, amb el David Fernández, amb qui també estàvem parlant d'aquest 50è aniversari, aquests homenatges que es faran a Salvador Puig Antic, també amb el Jaume Roures, impulsor d'aquesta iniciativa, i afegim a aquesta hora Imma Puig Antic, germana de Salvador Puig Antic. Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, no sé si tots aquests actes d'homenatge, tot aquest moment en què suposo que periòdicament, quan es fan aniversaris, i més ara en un de tan assenyalat com els 50 anys, si tot això a tu i a la família us remou, us ajuda, us permet reivindicar la seva figura, què és el que preval aquests dies?
És una barreja de tot que ens remou, és evident, no? Perquè et passes la vida parlant del Salvador, fins i tot a casa, quan ja has fet els teus actes, diguéssim, en tornes a parlar, perquè tu has dit això, tu no sé què, en parles. I ens remou, ens fa il·lusió i estem supercontentíssimes, malgrat que estem una mica agobiades perquè no és la nostra manera. Vull dir, no estem parlant nosaltres per les ràdios i per les tele mai, no? Però estem molt agraïdes i molt contentíssimes perquè mai ens ho haguéssim pensat. Sí que pensàvem, per exemple, als 50 anys que es faria alguna cosa, val? Però de fer alguna cosa, ha fet tot el que s'està fent... La veritat és que no ens ho pensàvem.
Per què no us ho pensàveu? No...
Home, perquè és que és molt bèstia, és molt desbordant, són ràdios, són teles, és lo de la Model, 7 dies, periodistes que ens telefonen, que no sé què, estem tot el dia connectades, i nosaltres no estem acostumades a estar tot el dia connectades. És brutal, jo ho trobo brutal.
Perquè durant tots aquests anys heu intentat, diguem, tenir una posició molt més, diguem, discreta, intentar que la seva memòria pervivís, però d'una manera més discreta. Com ha estat també tot aquest temps?
Més discreta i normal. Vull dir, nosaltres, a veure, els primers anys vam tenir una sensació de solitud brutal, a part del dolor, la solitud, l'enyor, no sé què, no sé quantos, però d'estar soles. Volíem fer coses i no sabíem què fer. Perquè des que van matar el Salvador de la forma tan bèstia de Rodville i tot plegat i el judici tan injust, vam decidir nosaltres que teníem de dignificar la seva memòria per ell i per nosaltres. I aleshores volíem, però no sabíem què fer. Fins i tot teníem por una mica, perquè el Salvador era un tema tabú en aquells moments. La gent no en volia parlar massa, la veritat. Bueno, gens. I aleshores nosaltres no sabíem què fer. I l'únic que fèiem era posar esqueles cada any, que, per cert, quan posàvem esqueles als diaris, a diferents diaris, mai ens van deixar posar assassinat, mai. Suposo que també ells tenien la seva por i la seva inseguretat. I aleshores convocàvem amb una església, que nosaltres no som practicants, però convocàvem amb una gent que era on ens podíem trobar, sense demanar permisos ni no sé què, amb una església, i parlàvem del Salvador i ens reuníem allà. És l'únic que fèiem. Clar, al cap d'uns anys el silenci aquest es va començar a trencar. I van començar periodistes, escriptors, pintors, no sé què, productors, i va sorgir, diguéssim, van començar a fer coses, i nosaltres anàvem a tot el que podíem. I aquí, de mica en mica, de mica en mica, hem arribat ara. I nosaltres, en aquest aspecte, estem molt contentes, perquè penso que sí que hem aconseguit dignificar la mort del Salvador, diguéssim, que no passés com un assassí, un atracador de bancs, un cremaboscos, que és tot el que el règim franquista pretenia.
Tens la sensació que han passat 50 anys? Ara parlaves de tot aquest recorregut i d'aquest canvi també en la percepció popular, sobretot. Tens la sensació que han passat 50 anys?
No. És que són molts anys, 50 anys, eh? I de veritat, nosaltres ja érem joves i ara som grans totes. Totes ja som velles. I dic, oi, no? No, no, ens ha passat així. Però això passa a molta gent, eh? Que els anys passen volant, no? És una dita que es diu molt, i és així.
Parlaves de la feina que heu fet, perquè sobretot en la percepció de la gent no calés aquesta visió que en va dibuixar el règim franquista en el moment de la detenció i l'assassinat. Què ha faltat o què falta perquè hi hagi aquesta completa restitució? Perquè la justícia aquí sí que no ha fet en absolut el que vosaltres demanàveu.
A nivell judicial sí que estem estancats. O sigui, tot el que hem recuperat, diguéssim, de la memòria i de la dignitat d'ell, que penso que sí que ho hem aconseguit, a nivell judicial, absolutament gens. Perquè, tot i que s'ha fet dos intents, s'han fet dos revisions, ens ho van denegar. Vam anar dos cops a Estrasburg, ens ho van denegar. Finalment ens vam ajuntar amb la querella argentina, que són gent de tota Espanya, amb tot de penes, des dels nens robats a... bueno, tot penes. I ens vam ajuntar amb tota aquesta gent i van tenir d'anar a declarar a Buenos Aires, perquè aquí, a Espanya, també per dos cops, quan ja estaven a Madrid, a davant de la pantalla, que la Servini estava a l'altre cantó, la jutgessa d'Argentina, van telefonar algú i els hi van dir no puede ser, o sigui, van rebre algun ordre i els hi van impedir, i per això se'n van tenir d'anar allà. Vull dir que de passos se n'han fet, però de moment estem igual.
Ara no hi ha pràcticament res a fer, ja.
No.
Si no tinc mal entès, dius que no, fas que no amb el cap, Jaume.
Bé, jo crec que encara no és època de tirar la tovallola. No. Hi ha una nova llei de... Bueno, ja sé que vosaltres no la tirareu. No. Ho dic per... hi ha una nova llei de memòria històrica on hi ha un fiscal especial precisament per aquesta mena de temes. Vull recordar que l'última revisió dels 5 membres de la sala del Suprem, 2 van fer un vot particular, diguem-ne, donant-li la raó a la revisió, i jo crec que també últimament hem vist, doncs, des de Sud-àfrica anant al TPI, molts exemples de que hi ha moltes portes i que, malauradament, encara que hagin passat 50 anys, doncs encara s'ha d'anar picant amb aquestes portes, on hi ha coses a guanyar i, en tot cas, no hi ha res a perdre, no? Perquè també l'important, com ha dit l'Imma, és la restitució de la memòria del Salvador, no de l'individu que es va voler caracteritzar i manipular després, sinó de per què lluitava, no?
I amb el nou redactat de la darrera llei de memòria democràtica, Fiscalia pot actuar d'ofici.
No, falta que ho facin les germanes, que ja han fet moltíssim durant aquests 50 anys. Vull dir, no.
Bueno, i si allà no tenim queda el García Castellón i l'Aguirre i tot això.
Perdó, vull preguntar una cosa? I tant. Tots tres, perquè no sé bé qui preguntar-li. Estem parlant de restauració judicial, aquí, en un principi. Però també podria haver-hi la restauració política, com va passar una mica amb el Companys, amb el president Companys, que era una vicepresidenta. En aquest sentit s'ha intentat alguna cosa? O hi ha alguna viabilitat? Hi ha que la part judicial és com aquesta massa pètria, que és impossible d'aconseguir res, almenys obtenir una restauració política?
No, jo del govern d'Espanya no espero res en aquests moments. En aquests moments, de veritat, no s'han pronunciat mai a la vida.
El Parlament de Catalunya va fer una restitució d'aquesta mena que diu el Pere, el govern espanyol no, però forma part, diguem-ne, també d'aquesta lluita judicial i d'aquesta insistència en que aquest cas encara continua viu, i potser algun dia sona la campana, i si no sona és igual, continuarem allí, no...
Però no, la restitució ha sigut com a Parlament en relació al franquisme, tota la dictadura. Les 65.000 sentències només es van anul·lar al Parlament de Catalunya, i encara simbòlicament va passar amb Lluís Companys, no? Si s'anul·lava el procés, però el que es buscava, que si no m'equivoco, s'atura el 2007, no? Era la revisió. Això va ser un judici injust, sense garanties, sense proves, i per tant va ser un crim d'estat, no? Però és el que es diuen polítiques de qualitat, de memòria, doncs la justícia, no? de reparació, de restauració, de rehabilitació, i això no ha passat. Que una dictadura faci un judici farsa i assassini entre dins dels tots, no? de totes les previsions, que 50 anys una part de la democràcia sigui incapaç d'anul·lar això, diu molt poc, no? Com deia, tant de la dictadura.
Que la revisió venia fonamentada per l'aparició de noves proves, amb el sentit de que, bueno, que hi havia gent que abans, doncs, havia hagut de callar, i després, diguem-ne, ja va sentir que tenia alguna possibilitat d'explicar alguna cosa, i les noves proves és el que va fonamentar la demanda de la revisió, i les noves proves són el que estan darrere dels vots particulars del Suprem, que 2/5 té la seva importància.
I que són durs, no?
Sí.
No, vull dir, si l'única justícia que ha trobat la família Puigantic ara mateix en dos vots particulars que són molt contundents, que diu aquesta persona requereix de justícia perquè no l'ha tinguda.
Volies dir alguna cosa, Imma, abans?
No, volia dir que el Parlament de Catalunya a la revisió que es van fer es va votar al Parlament, fins i tot van votar que sí el PP, i aleshores, arrels de les votacions aquestes, la Generalitat van pagar totes les revisions. Vull dir que en aquest aspecte, molt bé, la veritat. Vull dir que Catalunya sí que ha fet.
Un comentari, Neus, Pere ja ha preguntat.
No, jo crec que quan es parla de que han passat anys suficients com per començar a parlar, a obrir arxius i obrir aquesta documentació que no hi ha hagut manera que s'obri, no? Perquè hi ha molts arxius que encara són secrets, no? Doncs quan parlem d'aquesta revisió que s'ha de fer del franquisme, però també jo crec d'una transició que, en fi, ens han venut com a modèlica i crec que no ho va ser tant, no? I a mi el que em sap greu és que aquestes alçades, o sigui, jo molt feliç de que es faci l'homenatge que correspon i a més en bones mans, no? Però el que em sap greu és que quan ens omplim la boca de democràcia, no?, doncs hi hagi encara aquest tipus de carències, no? I és veritat, com comentava el Pere, que hi va haver aquesta restauració de la figura del president Companys, però com va costar, com va costar, i perquè al final va formar part de la negociació política, perquè en aquell moment la vicepresidenta era la senyora Fernández de la Vega i va dir el mateix i el contrari fins que no va tenir més remei, i és veritat que hi va haver després l'acte a Montjuïc i tot això, no? Per tant, jo feliç, però una mica suposo que compartint el sentit general de que encara s'hagi doncs, de batallar perquè la comissaria de Via Laietana doncs, no sigui el que és i sigui un memorial democràtic, o que s'hagi d'estar clamant encara justícia pel Puig Antic havent d'anar a la Servini, com van haver tant, com tantes víctimes del franquisme, que va ser l'única manera, no?, que aquesta senyora a més vingués aquí, la jutgessa argentina, i fes la feina que molts jutges d'aquí no han fet. És que és així.
I ho poses parlant de Vialeta, no ho poses molt clar, perquè el primer dia hi ha un diàleg entre expressos del franquisme, que és el Carles Vallejo i l'Anna Sallés, i el Carles Vallejo té la demanda viva. O sigui, és en primera persona, encara l'està interposant.
Avui em sembla que llegia també una entrevista, em sembla que era a l'ACN, que la jutgessa Servini es queixava justament que de les dificultats que van posar des d'aquí per poder que compareguessin, que ara mateix només queda, em sembla, un dels... sembla que és el ponent de la sentència viu. És a dir, tota la resta de responsables polítics... això.
Algun enterrat fa pocs anys entre camises blaves i cantant en cara del sol. Utrera Molina.
No? Sí.
Per, també per explicar una mica la història, però en veritat jo només afegiré que quan diem el compromís vigent 1974-2024, per suposat que estem no, homenatjant, abocant i recordant el Salvador, però el compromís vigent ens intenta pelar nosaltres, que som els que l'hem de mantenir, i per tant mirarem el present des del passat, però per intentar enfocar el futur, no?
Pràcticament les 11, li agraeixo molt a l'Imma Puig Antic i també al Jaume Roures que hagin vingut a explicar tot aquest seguit d'actes que es faran a partir de dissabte, és fins dimecres, em sembla, de la...
Fins dijous, gràcies, el dia 7. Montse i a la Marçona Puig Antic.
Doncs ja ho sabeu, qui vulgui passar per qualsevol d'aquests actes, aquestes xerrades, totes aquestes activitats que es faran, que consulti el programa extens que avui ens han vingut a explicar aquí l'Imma i el Jaume Roures. Moltíssimes gràcies a tots dos. Vaig un segon a la publicitat, després ja acomiadem els tertulians. Aniré un segon també al Senat, perquè Alberto Núñez Feijóo ja ha intervingut per, bé, a tomb d'una altra qüestió, però evidentment no haurà defugit el tema del dia, i també passaré un moment per les carreteres per veure quin és l'estat d'aquests talls dels pagesos, que sembla que ja no hi donem importància, però tenim dos carreteres importantíssimes de Catalunya tallades i sembla que no passa res, i no, i sí que passa. Vaig un segon a la policia i de seguida ho acomiadem.
El món a RAC 1 amb Albert Sol.
Les 11 i 4 minuts, anirem acabant, però abans, us deia abans de la publicitat, Alberto Núñez Feijóo ha parlat del cas Koldo aquest matí, després de les converses interceptades per la Guàrdia Civil que han esquitxat també un dels seus homes de confiança, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado. Anem cap al Senat. Arnau Mañé, bon dia. Què n'ha dit Feijóo?
Bon dia, sí. Doncs mira, no respon preguntes. El PP diu que estan avaluant totes les informacions d'aquests dies, però poc més. No accepta preguntes i, per tant, no podem entrar més en profunditat. No aclareix si ell és aquest famós Alberto relacionat amb la trama que avui publica algun mitjà. Feijóo, això sí, assenyala Sánchez un cop més. Diu que no es creu que el president espanyol no estés al cas de tot plegat.
A veure, que no tenim el tall. Un segon... bueno, si no ja el recuperarem.
És aquesta idea, tampoc vull dir que no es creu que en tot plegat Sánchez no en tingués ni idea, quan clarament, diu Feijóo, tot apunta que el seu entorn n'estava al cas. En qualsevol cas, Feijóo, que evita mullar-se sobre aquestes informacions que avui apunten, ho deies ara, Miguel Tellado, el portaveu del PP al Congrés, i de fet contraataca, creu que el PSOE ha entrat en pànic i que està demostrant que no sap cap a on tira.
Mira, ara sí que podem sentir Feijóo.
No hay un solo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa, y no hay un solo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y cada vez más próximo. Estoy convencido que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó.
Gracias, Arnau.
Fins ara, que vagi bé.
I abans d'anar a l'ull de polla amb la Mònica Hernández, deixeu-me també anar, primer de tot, a Pontós, a l'AP7, on des de fa ja més de 48 hores que tenim els pagesos tallant una de les vies principals d'accés entre Catalunya i França. Allà hi tenim la Bàrbara Julba. Bàrbara, no sé si la previsió és que això s'allargui gaire més.
Bé, no ho sabem encara perquè estem tots pendents d'aquesta hora de la reunió dels pagesos amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha de començar ara a les 11, d'aquesta trobada, no?, en què els pagesos esperen obtenir resolucions concretes. Mentrestant, què fan? Doncs aquí a l'autopista passen l'estona, parlen de les principals problemàtiques que els afecten, segueixen molestos per la situació, però ferms en mantenir aquest tall de manera indefinida si no es troben solucions. També hem tingut una visita curiosa. S'ha acostat fins aquí un treballador de la construcció que viu a Alemanya i ens ha explicat que el concert de dimarts, de Diversiones, s'ha fet popular a Alemanya i ha donat a conèixer el conflicte en aquest país. Es veu que un influencer alemany especialitzat en temes d'agricultura va rebre vídeos del concert i que per això s'ha fet viral. D'altra banda, els pagesos també continuen fent barricades. Per exemple, han obert les valles d'un tram de l'AP7, han aplanat també un tros de terraplè que hi havia i també han plantat un pi concretament al mig de la calçada. No sé si ho podeu sentir, des de fa una estona hi ha un helicòpter dels Mossos d'Esquadra que sobrevola la zona.
Efectivament. Gràcies, Bàrbara.
Gràcies, fins ara.
Les voltes que dona la vida, Alemanya, Diversiones, reivindicant els drets dels pagesos. Anem també cap a l'A2, on hi ha el Julen Andrés a l'alçada de, si no m'equivoco, això és a Vilagrassa, a tocar de Targa. Julen, aquí quina és la situació?
Hola, bones. Doncs, bueno, hem estat parlant amb ells una estona i, evidentment, estan molt a l'expectativa de la reunió i a veure què en poden traure, però també, pel que ens diuen, la intenció és, independentment de com vagi, que si és per ells, fins demà estaran aquí, segurament. I ara el que han fet és, es nota que també el cansament fa el seu paper, però estan tots aplegats a l'inici del tall, perquè ens entenguem, han obert un gran foc amb el fum negre, que és una mica aparatós, i ara estan tots aquí mateix, i una mica això, l'expectativa de la reunió, de com vagi, i amb intenció de quedar-se fins demà.
Gràcies, Julen.
Vagi bé.
I per acabar aquesta ronda i per saber, evidentment, quines afectacions té això al trànsit, deixeu-me anar al RAC amb l'Àlex Huguet. Hola, Àlex, bon dia.
Molt bon dia, doncs com aneu comentant, els talls continuen inamovibles i a aquesta hora se'n ressenten moltes vies de les que connecten amb les zones afectades pel que fa a nivell circulatori, principalment a l'AP7 i encara 7 quilòmetres de congestió en sentit sud, des de Llers fins a Borrassà, on es fa desviar els vehicles per la Nacional o la C26, amb cues en els dos sentits ara, en trams com el Far de l'Empordà o Ordis, i a la demarcació de Lleida, les conseqüències dels talls també es noten principalment a la Nacional, al tram de Tàrrega, ja que s'ha de circular per l'interior de la població per rodejar aquesta autovia, així com alguns punts al voltant de la P2 a Soses, on també hi ha aquestes mobilitzacions. A banda d'això, ha estat un matí molt complicat també a les rondes de Barcelona per incidències, i de fet des de fa gairebé 3 hores hi ha moltes cues encara a la ronda litoral des de Sant Adrià del Besòs en sentit sud, tot i que a poc sembla que van finalment a la baixa. I disculpeu, per acabar, repassem altres incidències. A l'AP7 hi ha hagut un accident a Altafulla, en sentit nord, i hi ha la sortida tallada i un accident a la carretera local de Manresa, on es dona un pas alternatiu als vehicles. De moment és tot des del RAC, ho anirem seguint.
Gràcies a l'Àlex Huguet, també. Què, Mònica?
Vinga, li foto, sí? No, ja?
Doncs vinga, pa'lante.
Vinga, pa'lante, amb l'ull de poll. Avui que hem convertit en Jordi de Planell, en Agatha Christie, total, li traiem la barba, el tenyim de ros, i ja ho tenim, perquè ens ha fet aquell qui és qui de tot aquest cas del Coldo García. De la popular Madrid ens roba, avui en Jordi Basté l'ha reconvertit en Madrid ho vol tot. Ja tenen la Camarga 2, en referència a la Xalana, aquesta marisqueria on es reunien l'Àvalos, el Coldo i sus mariachis, que, per cert, en Jordi Bosch ens ha dit que era de preus populars i ho confirmo. He anat buscant a les guies de Madrid i el lema en totes elles és la Xalana, una marisqueria en la que puedes comer por 8 euros. No sé què pots menjar en una marisqueria per 8 euros. Aquí ho deixo. Molt bé, a la pregunta aquesta que fa cada dia el Basté de si l'Àvalos havia de deixar o no l'acte de diputats, avui s'ha capgirat el resultat. Hi ha hagut una persona i mitja que ha dit que no i quatre persones i mitja que han dit que sí. A veure, aquests mitjos els ha generat en Pere Mas, que ha dit sí, per responsabilitat política, aquí en David ha afegit també per ètica, no, perquè hem posat el llistó de transparència massa alt, ha dit en Pere Mas. Molt bé, un altre segon debat. És pur teatre, això, aquesta divisió, aquest divorci entre PSOE i Ábalos? La Conxa ho té claríssim. Teatre i del bo, puro, puro, puro. La Neus ha dit que no, que el Sol el que volia o el que li convenia era que Avalos es quedés a casa, però que no ho ha aconseguit. I aquí Pablo Iglesias, que ha aparegut d'aquella de manera fulminant, ha dit que Avalos no s'està dejando matar. Molt bé, també hem descobert dues coses. El Pere Mas té problemes per comprar folis i paper de vàter amb l'Ajuntament de Matadepera. Entenc que els compres per ràdio Matadepera.
Matadepera Ràdio. Sí,
Matadepera Ràdio, disculpa. No, una crida a l'alcalde perquè faciliti la burocràcia, sobretot pel paper de vàter, més que pels folis.
Altres merders hi ha a Matadepera.
Ai, sí, el de la brossa, ja en parlarem un dia, tu. I també hem descobert que en Jaume Roures és un expert en testos de qualitat de mascaretes, perquè avui ens ha explicat, no sabia jo, aquesta història del Roures quan era al capdavant de Mediapro i com va viure la pandèmia. Déu-n'hi-do. Per què ha vingut en Jaume Roures? Doncs perquè hem parlat del 50è aniversari de l'assassinat d'en Puig Antic. Es commemora dissabte, 6 dies d'actes a la Model, amb overbooking, no? Sold out, no, David Fernández?
Així és.
Sí, molt bé, sí. M'alegro molt d'aquest èxit rotund d'aquests actes. Per cert, que dissabte TV3, ho ha recordat en Roures, emet Salvador, de nou?
De nou, i el divendres i el dissabte hi ha unes altres jornades de l'Harmonia, en aquest cas més llibertàries, no?, on també recorden la militància de Puig Antic.
I també recomanem dimarts el Sense Ficció, que fan aquest Puig Antic, el Llibre Vermell, un documental que ha dirigit el Xavier San Juan, que a més descobreixen una neboda que mai ha parlat d'en Puig Antic, que és la filla del germà que vivia a Nova York, i sabrem què és aquest Llibre Vermell.
I que el de Cuquet ja es pot mirar, avui es podrà mirar a l'OTT.
Ja es pot mirar des d'aquest matí. Ara jo que volia fer de David Broc...
És que ho està anunciant
una
estona, ho està aquí a la tele.
Però tu ja fas tele normalment. Jo volia fer de David Broc i Pere Mas, és que no em deixes. Molt bé, vinga, la frase final és que som com Romina i Albano, no? Es diuen així. O Pimpinela, que era pitjor. Molt bé, va, calla. La frase final d'avui és pel David Fernández.
Hombre.
Que diu, David, has de cridar una mica més, que la gent m'escriu de...
És que no s'ha sentit.
Ja ho he vist.
També ho han dit, m'han escrit amics. És tan interessant el que dius, que vinga. Jo reprodueixo la teva frase d'avui sobre el cas Avalos, o Koldo, o com li vulguem dir. Has dit, Avalos és un animal polític. Al País Valencià et diran que és un pàncer que ha arruïnat la vida de moltes famílies.
Jo faré un homenatge a Pepe Rubianes. L'opinió és com el culo, tot el món tiene una.
Molt bé, ja està.
Escolta, moltes gràcies a tots. Res, només una cosa abans d'acabar. Ja tenim els àrbitres del cap de setmana. Que sapigueu que Alejandro Hernández Hernández, el que va perpetrar des del bar l'escàndol del Madrid-Almeria, arbitrarà l'Atlètic de Bilbao-Barça. I qui serà l'àrbitre del València-Madrid? Que recordeu bé, carregadíssim d'expectatives per la tornada de Vinícius.
El jutge García Castellón.
Jesús Gil Manzano, que és justament un dels únics àrbitres a qui Real Madrid Televisió no ha fet cap vídeo, i recordeu aquell que va expulsar a Lewandowski per tocar-se el nas i que li van caure 3 partits al camp del Sassuolo. En fi, com sempre, estarem distrets i dilluns ja veurem de què ha donat de si aquesta jornada. Gràcies a tots, eh?
Gràcies.
A disposar.
Vagi bé.
De seguida, Taylor Swift, per què aquest fenomen aquí al món a RAC1.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa't i fes-te client a bancsabadell.com.